Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 11 minuts del matí, el repàs a la sessió d'ahir de ple municipal. Després de 2 anys, Sitges torna a tenir pressupost anual. El pressupost anual del 2012 de la corporació va ser aprovat ahir. Deixarem pel final, per una qüestió així de no direm que d'agenda, però de configuració de la narració, el jurament de Núria García.
Perdó, presa de possessió.
Presa de possessió. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
Ai, no juren.
Ah, jura no prometen. Jura no prometen.
Prometen,
però,
perdó.
Clar, no és un jurament, és una presa de possessió. Qual, o jura no prometen.
D'acord. Queda clar, eh? Doncs, al final, escoltaran Núria García, substituta de David García.
Que també hi era.
A la llista del Partit dels Socialistes, en la llista de regidors del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Sitges. Va ser la primera protagonista del ple d'ahir, però ja ho saben que el protagonista era el pressupost del 2012, bàsicament perquè el ple va donar bastant de sí. Pressupost de 48,7 milions d'euros, com us hem vingut repetint. 12 milions d'euros d'aquests 48,7 van destinats íntegrament a una partida específica per eixugar el deute. I dels que queden, aquests 36,7 milions, 14,4 van destinats al capítol 1, al capítol de personal de l'Ajuntament de Sitges. I els que queden, de tot plegat, van destinats a mantenir un nivell de serveis, a recuperar l'equilibri pressupostari i eixugar el deute heretat. Bàsicament, comencem per aquí i enfilarem tot el que ens queda, que és molt, a partir d'ara. Joan, bon dia.
Bon dia de nou. Efectivament, Vicenç, aquesta és el ple dels pressupostos i, malgrat que va ser un ple bastant llarg, va durar 4 hores i escaig, bàsicament el contingut de la part principal que escoltaran en el resum que els hi hem preparat, bàsicament parlarà de diners, de pressupostos. Va bé també el tema de l'escola de música, al final també va haver una intervenció d'unes educadores del RUS que doncs, no és el primer ple que venen, i també va haver doncs, un encreuament de reflexions amb membres de l'equip de govern, però tot plegat després del que era el punt important, i és el que comentaves, l'any passat no hi va haver pressupost, per tant el primer pressupost municipal que s'aprova en els darrers 2 anys a Sitges, aquest pressupost que ja va ser presentat en el seu dia per el regidor d'Hisenda, Jordi Mas. Abans d'arribar al pressupost, però, s'havia de passar per diversos punts. Es va passar molt ràpid la modificació del nomenament d'uns membres del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau, o la modificació de diverses del Cartipàs amb diferents comissions informatives a les societats municipals, o també el decret de l'alcalde del nomenament de vocals al Consell General per formar part de la composició del Consorci del Patrimoni de Sitges. A partir d'aquí hi havia els punts de recursos humans que van lligats en el pressupost. Sempre que hi ha d'haver l'aprovació del pressupost, s'ha d'aprovar també la plantilla de l'Ajuntament. Per tant, s'aprovava la plantilla del personal de l'Ajuntament, la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per al 2012 i l'aprovació de la suspensió temporal, parcial i extraordinària de l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats municipals i l'acord regulador de les condicions de treball específiques per la policia local de l'Ajuntament de Sitges per al període 2010-2015. Es tractava, per una banda, de l'aprovació de la plantilla, que, com diem, va lligada al pressupost. Explicava Magí Almirall que, fora de la capa directiva, que sí que ha sofert petites modificacions respecte de la darrera aprovació, que va ser el 2010, les altres modificacions són només puntuals en alguns aspectes d'aquesta relació de llocs de treball. En canvi, el que sí que es va aprovar va ser aquest acord al qual va arribar el consistori amb els sindicats municipals, a través del qual els sindicats renuncien a alguns avantatges socials per tal de mantenir els màxim dels llocs de treball dels treballadors municipals. Aquest acord, que estalvia molts diners en el capítol 1, va explicar Magí Almirall, per una banda els treballadors es responsabilitzen que funcioni bé l'Ajuntament i per altra banda no cal fer reduccions de personal. La CUP es va mostrar, malgrat tot, en contra contra pel fet que suposa de restricció de drets dels treballadors, mira aquest acord en cautela i entén que els sindicats se'ls va posar entre l'espasa i la paret i per tant es van veure obligats a acceptar aquest acord. I per altra banda, Ricard Vicente, del Partit dels Socialistes, va voler felicitar els sindicats per aquest procés de negociació, doncs, que per una banda implica més els treballadors municipals en la gestió de l'Ajuntament i en la resolució d'aquesta mala situació econòmica, i per altra banda, doncs, permet no haver de fer més acomiadaments dels que ja s'han fet en els darrers mesos. Escoltem, per tant, aquest debat amb la consideració inicial de Magí Almirall.
Bé, aquest és un acord que portem, doncs, al ple després de molta feina, de molt treball amb els representants sindicals i de parlar molt amb els professionals municipals. Hem aconseguit un acord que estalvia un conjunt molt gran de diners en el capítol 1, com veurem després en el pressupost en detall, presentem un capítol 1 que està 1.400.000 euros per sota del capítol anterior, i part d'aquest estalvi ve d'aquest acord. I aquest acord es basa, doncs, en dues idees clau que crec que són bastant exemplars en aquests moments. Per un costat, que els treballadors es responsabilitzen de que funcioni bé l'Ajuntament per aconseguir, doncs, segons quines parts de les millores salarials que tenien, que entre els que hi ha, doncs, la productivitat, entre el que hi ha el pla de pensions, entre el que hi ha els ajuts socials, aquestes parts, doncs, les posem de forma que, si en principi les traiem i si l'Ajuntament aconsegueix, doncs, més ingressos dels esperats, podríem tornar-les a recuperar, i això fa una forma de compartir responsabilitat molt, molt interessant, creiem. I per altra banda, és un acord solidari, de manera que amb aquest acord, doncs, creiem que podem tirar endavant la plantilla d'aquest Ajuntament sense necessitat de fer eros, de fer reduccions de plantilla de forma important, i que llavors, pues, portessin a situacions difícils per moltes persones, no? I per tant, jo crec que aquest acord ajudarà, doncs, a tirar una línia, a tirar aquest any en l'Ajuntament de Sitges, i presenta una forma de presentar acords en el món municipal que encara no s'havia donat i que esperem que sigui compartida per molts altres. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies. Des de la CUP hem anat observant amb cautela i a poc aquest procediment per respecte a les parts negociadores, però voldríem dir que des de la CUP només veiem en aquest acord amb els sindicats representants de la funció pública municipal l'ampliació de les retallades al personal de l'administració, que van començar amb l'aprovació, els hi recordem, d'un decret llei 20/2011 que va aprovar el govern del PP en el mes de desembre respecte a la funció pública. Un decret llei que des de la CUP ja ens van mostrar en desacord en el seu moment i que seguim denunciant com una eina més per fer pagar les crisis. El decret ja congelava el sou als treballadors i, a més, eliminava les aportacions municipals en els plans de les pensions, punt que vostès encara amplien, ja que van més enllà en l'aplicació del decret llei pel present l'any 2012, i aplicaran aquesta eliminació també per l'anterior 2011 i el vinent 2013. Des de la CUP ens volem mantenir coherents amb els nostres principis i votarem contra aquest acord dels teòrics mals mínims pels treballadors, un mal que va ser acceptat per sindicats i treballadors al trobar-se, entenem, entre una espasa i la paret.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Per no repetir-me amb els arguments que ha fet el company de la CUP, tan sols matisar que considerem un gran acord respecte als sindicats de la feina feta que han estat predisposats a acceptar i entendre la situació general, i que no hi ha més que felicitar-nos per aquest acord arribat. Gràcies.
Aquest acord que farà dues setmanes, ens sembla que aquest dimecres, dues setmanes aproximadament, que es va oficialitzar i es va fer públic entre els cinc sindicats i l'Ajuntament de Sitges, aquesta moratòria fins al 2013, fins que la situació econòmica permeti tornar a replantejar noves coses. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb l'agraïment de la corporació pels serveis prestats a tres treballadors de l'Ajuntament que s'han jubilat recentment, Leonardo Llamas, Luis Lago i Mari Carmen Sánchez. A continuació es va ratificar el decret del batlle de nomenament dels membres de la comissió de toponímia. També es va aprovar el compte justificatiu del reconeixement de l'obligació de la subvenció de la SAC Sitgetana de Cultura i Animació i es va arribar al punt gros.
Gros, 1:45 de debat. Això és el que ens diu en Joan, el debat que comença, òbviament, amb l'exposició llarga i extensa que va fer el regidor Jordi Mas.
34 minuts.
Aproximadament, per explicar...
L'explicació inicial del regidor d'Hisenda, Jordi Mas, que va definir el pressupost com el primer pas en el full de ruta dels propers anys. Aquest any no ho resoldrem tot, va dir el regidor. Va destacar el compromís dels treballadors municipals, per una banda, permetent la rebaixa del capítol 1 a través doncs, de l'acord al que s'havia arribat amb els sindicats i que s'havia aprovat en un punt anterior, i també en la imaginació a l'hora de millorar la gestió de determinats serveis de l'Ajuntament. Va destacar també l'esforç que han de fer empreses i autònoms, molts d'ells d'autors de l'Ajuntament, no d'autors, acreedors de l'Ajuntament. I per altra banda també va destacar l'esforç dels propis regidors plantejant millors maneres de gestió en cadascun dels departaments. Estem vivint un període d'aprimament, va dir el regidor, després amb el temps vindrà un nou període expansiu. Els objectius d'aquest pressupost estarien, per una banda, mantenir el màxim a nivell de serveis, arribar a un equilibri pressupostari i també eixugar el deute. El principal repte és pagar les factures del govern anterior, una situació que, segons Jordi Mas, no ve de gust, però hi ha l'obligació de fer. El 40% del pressupost es destinarà precisament a aquests deutes i això deixarà només amb uns 30 milions d'euros el pressupost real. Tot baixa, excepte el deute. Entre les coses que baixen, la despesa corrent, un 10% de descens en la despesa corrent. Per tot plegat, entén el regidor que les coses es poden fer millor i va a continuació passar a repassar un a un el paper de tots i cadascun dels regidors de l'equip de govern en les seves responsabilitats i les principals funcions que tindrà cada regidoria i els principals programes, plans que desenvoluparà cadascuna de les regidories. També va parlar de que els impostos no pujaran més del 4% de mitjana, sí que pugen les taxes i els preus públics. Es va manifestar com a orgullós per aquest pressupost i va definir que l'increment de l'autorrigor i l'autocontrol serà bàsic per evitar situacions com la que s'han vist en l'anterior legislatura. Va posar, per exemple, les vises i les despeses amb targetes Visa doncs sense gaire control per part de la intervenció municipal. A partir d'aquí, el torn de paraules dels grups de l'oposició. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que no semblen tenir en compte les persones, va entendre que el pressupost és continuació de les retallades que venen des de dalt i va proposar, per una banda, la municipalització de les concessions, un tema que la CUP ha estat demanant des del principi, i també un increment de la participació ciutadana en el procés d'elaboració del pressupost. Va definir com a model caduc el que proposa aquest pressupost. Marquero, del Partit dels Socialistes, va explicar que en la darrera legislatura es van fer un pla d'inversions que va suposar més de 100 milions d'euros d'inversió i va anar repassant, va fer el llistat de totes les inversions engegades en la darrera legislatura. De tota manera, Marquero va dir que el PSC comprèn les línies generals del pressupost, entén que la sentència de l'IAE és una bona notícia perquè suposa un increment de 5 milions d'euros, un ingrés de 5 milions d'euros per a les arques municipals, i també opina com a positiu el decret de regularització de les factures que va aprovar el Ministeri d'Hisenda en les darreres setmanes i que doncs, aquests dos temes cal aprofitar-los. Entén Marquero que, per tant, si ara els fan les coses bé, sortirem reforçats a 4-5 anys menys vista i només va proposar alguns canvis puntuals en alguna de les partides que entén excessiva. El regidor dels socialistes que va anunciar, això sí, un vot d'abstenció en aquest pressupost. Jordi Mas va respondre a tots dos. Per una banda, a la CUP va dir que no havien rebut alternatives d'aquest partit, de la CUP, i va preguntar a Òscar Ortiz quin era el seu model econòmic. No és bo municipalitzar-ho tot perquè l'Ajuntament, entén Jordi Mas, no pot tenir tants professionals i bons professionals i professionals específics, doncs, treballant en tots els serveis que s'haurien municipalitzat. Sí que va reconèixer una de les peticions que havia fet la CUP, que és fer presentacions trimestrals del pressupost, i que hi ha la relació que havia llegit, ja adreçant-se a Marquero en aquest cas, la relació del pla d'inversions que havia fet Marquero, va dir que sembla la relació de moltes de les coses que no s'han pagat, perquè la relació de les coses per pagar continua sent molt llarga, va dir aquí, en aquest cas, el regidor d'Hisenda. La resposta dels dos regidors de l'oposició, Òscar Ortiz, va dir que hi ha alternatives, que cal una justícia redistributiva, que és un dels papers de l'Ajuntament, i per tant entén que l'increment dels preus públics i el fet que la majoria de la gent hagi de pagar la majoria dels serveis respon a una de les obligacions que tindria la institució, que seria aquesta redistribució de la riquesa, no fer pagar per la quantitat d'ús que el tenia en compte al nivell d'ingressos. També entén Òscar Ortiz que a les concessionàries es pot estalviar la plusvàlua, per tant la municipalització, entén la CUP, que és una bona solució, i també que cal millorar l'eficiència i la productivitat de la gestió municipal. Entén que hi ha tres aspectes: per una banda, les retallades que venen des de dalt, més l'injust finançament dels municipis, especialment els turístics; per altra banda, l'espoli fiscal de l'Estat espanyol; i per altra banda, el paper de les entitats financeres. Doncs són tres aspectes que han anat en contra d'una situació sanejada de les arques municipals. Va repassar després Òscar Ortiz algunes partides que també li semblaven sumptuàries. I a partir d'aquí ja va continuar aquest debat. Marquero va dir que moltes de les coses que va dir Jordi Mas que no s'havien pagat sí que estaven en un pla de pagament previst, i que per tant, doncs, que tampoc és del tot veritat que les coses hagin quedat per pagar sense cap mena de planificació. Jordi Mas va respondre a Òscar Ortiz que no es pot ser valent amb els diners dels altres i que cal ser rigorós. I els grups que donen suport al govern també van donar el seu punt de vista. Lluís Mercè va definir aquest pressupost com a de trinxera, i que va respondre Marquero que no digui que tot està pagat, perquè hi ha moltes coses que estan per pagar i que no tenien aquesta previsió de pagament. Vinyet Lluís, de Sitges Grup Independent, va dir que per exemple, en el cas de la llar d'infants s'havia pres una bona decisió, referint-se específicament a un dels seus aspectes, va ser l'única referència en tot el ple de les llars d'infants. I Jorge Carretero, del Partit Popular, va definir aquest pressupost com el treball d'un equip que funciona. Fa anys que hi havia un desequilibri entre la despesa i els ingressos corrents, però per primer cop s'ha solucionat, i va definir aquest pressupost com a realista, a diferència dels anteriors que havien aprovat els governs socialistes. La justificació de la situació que estem no surt de les inversions, va dir Jorge Carretero. Òscar Ortiz encara va fer un apunt més, dient que serà important també saber com queda els ingressos de l'Ajuntament un cop s'hagi revisat el cadastre, una revisió important que ja està sol·licitada i que, doncs, suposarà un increment també dels ingressos de l'Ajuntament i un increment, per tant, també dels impostos que pagaran els ciutadans. Miquel Forns va acabar el debat agraint el to i dient que s'han parlat de continguts. A la CUP va dir que les despeses apuntades són necessàries, que no hi ha immobilisme, i el PSC li va agrair aquest vot d'abstenció i aquest vot de confiança sobre la necessitat d'ara, doncs, d'aturar i intentar sortir a mig termini. Va dir Miquel Forns que és el primer pressupost del pla de mandat. L'estat del benestar, va dir el Batlle, es defensa amb sostenibilitat, no el podem defensar a través del deute. El pressupost vol redreçar les finances, però no som responsables de l'herència, però sí de la necessitat de solucionar aquesta herència. I va dir que els valors d'aquest pressupost seran la igualtat, totes les limitacions, l'austeritat, la transparència, el rigor sense dobles discursos i el sentit del deute.
Per tant, el que ve a continuació és una hora i 34 minuts de debat.
I 45 minuts de debat.
I 45 minuts de debat, tal i com ens l'ha desglossat en Joan Totosaus, a partir de l'exposició que va fer el regidor d'Hisenda Jordi Mas, aquests 34 minuts llargs d'exposició, on es parlava els objectius del pressupost i també del paper de cadascun dels regidors en les seves regidories per agilitzar, per millorar l'administració dels recursos, dels pocs recursos que ara hi ha.
Endavant, Jordi Mas.
És un pas important, ja que pretenem que comenci a redreçar la greu situació econòmica municipal. Però cal tenir en compte que només és el primer pas en el full de ruta d'aquest govern de la nova majoria, un full de ruta que es detalla al nostre pla de mandat 2011-2015. Aquest any segur que no ho resoldrem tot, però estarem sentant les bases, tant a nivell financer com de funcionament, per una nova etapa creixent en un futur molt proper. Aquest pressupost neix amb molt d'esforç. Molt d'esforç per part de molta gent que cal reconèixer ara d'entrada. Molt d'esforç primer dels ciutadans de la vila, que han vist ajustats els serveis municipals a les disponibilitats reals de finançament o que han vist aparèixer noves taxes derivades de la realitat econòmica. Molts ciutadans també han ajudat a cobrir amb el seu temps i la seva feina de manera voluntària algunes activitats que les finances municipals no podien pagar. Molt esforç també dels treballadors municipals, els quals s'han compromès amb el futur de la institució, rebaixant de manera important el capítol 1, a la vegada que han treballat en l'elaboració d'aquest pressupost, cercant solucions imaginatives i innovadores per fer arribar al ciutadà el màxim nivell de serveis possible, per fer en definitiva més amb menys. Un gran esforç també el que estan suportant les empreses, els autònoms, als quals se'ls deuen molts i molts diners i que han estat esperant cobrar les seves factures durant molt i molt de temps. I també un reconeixement molt personal als regidors d'aquest govern, amb el senyor Batlle al capdavant, per l'esforç que han fet aquests mesos en el redisseny, l'optimització, la cerca de solucions als reptes que tenim avui en dia plantejats. L'objectiu principal d'aquest pressupost, donat el moment en el que estem, és fer conviure el fet de finançar el deute heredat de l'anterior legislatura, és a dir, pagar el que es deu, fer-ho conviure, dic, amb el manteniment del màxim nombre i qualitat dels serveis als sitgetans i sitgetanes, en poder pagar, en definitiva, el que realment es contracti. Estem, cal que ho tinguem present, en un moment de contracció, de reducció. De la mateixa manera que un acordió s'expansiona i es contrau per fer fluir l'aire a través seu, ara hem de viure un període d'aprimament, d'austeritat màxima, tenint sempre present que després vindrà un nou període expansiu. I dependrà del grau i de la manera en què ens aprimem ara, de la col·laboració i del compromís que ara puguem teixir entre tots els agents implicats, la força que després tindrà la Renaixença, la intensitat amb la que després carregarem d'aire a l'acordió. Essencialment, els objectius concrets d'aquesta proposta de pressupost són tres. Primer, mantenir el màxim nivell de serveis als ciutadans de Sitges, tant qualitativament com quantitativament, garantint la sostenibilitat econòmica dels mateixos. Recuperar quan abans millor l'equilibri pressupostari, transmetent a l'organització la màxima que no es pot gastar més enllà del que es pot pagar. I finalment eixugar el màxim possible el deute heredat en proveïdors, rebaixant així el dèficit acumulat. Dos grans eixos han de guiar-nos. Primer, el manteniment al màxim nivell possible dels serveis als ciutadans. Segon, posar els fonaments per a la recuperació econòmica del municipi. En definitiva, i seguint el nostre full de ruta que representa el pla de mandat 2011-2015 d'aquest govern, avançar en definitiva en els sitges de les persones, en la conservació i en la revalorització del nostre entorn, del nostre patrimoni, com a base per a la recuperació d'un model turístic i econòmic que ens permeti, a mig termini, posicionar-nos allà on el nom i els ciutadans de Sitges es mereixen. Com deia abans, el principal repte d'avui és com finançar les factures per pagar que ha deixat el govern anterior. Això, que quedi clar, no ho fem de bon grat. A ningú li agrada pagar els deutes dels altres, ni entrar a un pis i haver-se de fer càrrec per començar ja de les destrosses que els qui eren abans. Ho fem, doncs, des de la màxima responsabilitat de la tasca que ens han estat encomanada i des del compromís d'aquesta nova majoria que representa aquest govern en el futur d'aquesta vila. Explicaré ara els grans apartats de la despesa, després, per no cansar, al final quantificarem una mica aquests blocs que ara mateix detallaré. El pressupost de l'Ajuntament pel 2012 puja a 48,7 milions d'euros. D'aquests 48,7, 18,4, és a dir, un 37,8%, corresponen a partides per pagar deutes de l'anterior govern, ja sigui pagar interessos, amortitzacions de préstec als bancs i caixes, això puja 6,5 milions, o bé factures, sentències i altres coses que no es van pagar en el seu dia. Això puja 11,8 milions d'euros. Com es pot entendre, aquest gairebé 40% del pressupost que es dedica a pagar deutes ja limita i molt la capacitat d'actuació de l'actual govern. Deixa en prop de 30 milions el pressupost real de l'Ajuntament. A part dels pagaments a bancs i caixes, s'ha establert per aquest pressupost un fons de finançament del dèficit i despeses extraordinàries que figuren detallades a l'annex corresponent del pressupost. D'aquests 11,8, més de 8 es destinaran a pagar factures sense partida pressupostària que va encarregar l'anterior govern. Uns 2,5 milions es destinaran a pagar sentències judicials condemnatòries contra l'Ajuntament de Sitges que no s'havien pagat en el seu moment. I 1 milió es destinarà, en el seu cas, a tornar part d'una subvenció no executada per l'Ajuntament anterior. Un fet important a destacar és que per haver de pagar el deute heredat ens caldrà adquirir uns préstecs de sanejament que ens fan augmentar un 45% les nostres despeses financeres. El capítol 3 d'aquest pressupost puja un 45%. Això implica que la resta haurà de reduir-se per tal d'acoplar aquesta gran despesa financera extra que ens veiem obligats a afrontar. Es redueix el capítol 1, com deia abans el meu company, un 10%. Es redueix el capítol 2 de despeses en béns i serveis, un 8%. Es redueix el capítol 4 de transferències corrents, un 27%. Tot, en definitiva, tot baixa, tot es redueix, mentre que els interessos dels deutes pugen. La resposta d'aquest govern a la pujada de càrrega financera derivada del deute heredat ha estat doble. Per pagar el que es deu, cal rebaixar despesa i pujar ingressos d'una manera equilibrada. I això és el que hem pretenat fer. Hem rebaixat les despeses corrents un 10% de mitjana, mentre que hem pujat impostos directes un 4%, també és cert que les taxes han pujat un 50%, fet que després explicaré en detall. Sobre el capítol 1, cal esmentar aquí de manera molt especial la gran tasca que ha fet aquest govern i la clara responsabilitat i compromís dels treballadors municipals en la reducció del capítol 1. El capítol de personal, gestionat pel regidor Magí Almirall, al capdavant de la regidoria de Recursos Humans, s'han reduït 1,4 milions amb la signatura d'un acord fa unes setmanes entre sindicats i govern. Un acord que demostra, com ja s'ha dit, la responsabilitat compartida que assumeixen els treballadors municipals, la solidaritat envers el manteniment dels serveis i dels llocs de treball. El capítol 1 constitueix una rebaixa significativa d'un 10% del pressupost i un exemple del compromís que hem d'assumir entre tots per tal de sortir d'aquesta situació que ara ens afecta. Pel 2012, doncs, el capítol 1 ascendeix a 14,4 milions d'euros. No faré massa esment en comparar partides concretes de pressupostos anteriors a l'actual. Això per diversos motius. Primer, perquè l'estructura de l'Ajuntament i, per tant, l'estructura del seu pressupost ha canviat molt, s'ha aprimat molt. Per exemple, dels 154 programes de despesa en el pressupost d'anterior hem passat només a 83 programes. Aquesta reestructuració fa sovint difícil i real les comparacions. També cal dir que la situació de partida no és la mateixa i els criteris polítics, òbviament, han canviat. A més, els pocs mesos que aquest govern porta en la gestió municipal han servit per demostrar en més d'una ocasió que les coses es poden fer igual o millor per molts menys diners. Aquí han intervingut tant l'habilitat dels regidors corresponents i dels seus equips en fer més per menys, com en l'ajut dels ciutadans, que han assumit part de l'activitat municipal en molts casos. En definitiva, la quantitat final d'una partida de despesa no és un indicador directe ni de la intensitat de l'actuació, ni del seu èxit o fracàs, ni tampoc de la seva sostenibilitat econòmica. És la combinació que el regidor corresponent hagi assolit entre ingressos, despeses i la col·laboració dels ciutadans la que farà que aquell servei o activitat sigui o no profitós pels interessos de la nostra vila. A més, en els moments actuals, en què les subvencions a rebre que les administracions públiques són dubtoses, ens hem decantat per fer partides ampliables que s'incrementaran només en el cas que se'ns concedeixi la subvenció determinada. No inflarem indegudament el capítol d'ingressos. Sobre les despeses, també he comentat abans, no s'ha tingut més remei que ser restrictiu. Hem plantejat un pressupost de despeses que no superi allò que tenim previst ingressar. No gastar per sobre del que s'ingressa és una de les solucions que s'hauria d'haver aplicat fa molt de temps. S'han rebaixat, doncs, les despeses fins a allò que s'ha considerat imprescindible, garantint, com dèiem, al màxim els serveis als ciutadans. Els sitges de les persones és la nostra prioritat. Garantir el desenvolupament integral de les persones en tot el seu cicle vital i les seves necessitats bàsiques. Hem de garantir al ciutadà els serveis bàsics i essencials que marca la legislació com a serveis obligatoris que han de prestar els municipis. Entre ells tenim la despesa en neteja viària, en enllumenat públic, la recollida i l'abocament de la brossa, de residus, el subministrament d'aigua a les cases. Tot aquest volum de servei als ciutadans, a les persones, ha estat optimitzat molt pel regidor Lluís Mercè, al capdavant de la regidoria Via Pública. Aquest bloc ja ocupa el total de 6,5 milions d'euros de despeses. Els serveis socials, la gent més necessitada, l'educació dels nostres nens i nenes, els nostres joves, són prioritats principals d'aquest govern. Entre aquests dos àmbits ja dediquem 2,6 milions d'euros de despesa total. Això representa més d'un 15% de la despesa que restaria per distribuir un cop tret el capítol 1 i les partides anteriors. La regidoria de serveis socials, gestionada pel regidor Marc Martínez, ha efectuat una reducció en aspectes prescindibles, però ha mantingut el gruix i la qualitat de l'assistència a la gent necessitada. En aquesta regidoria s'ha produït un dels exemples de millora en la gestió de les concessions que aquest govern vol impulsar, l'optimització de la gestió del centre de dia a la Plec i el seu contracte de concessió. A la vegada, se supleix part de la despesa municipal per l'actuació solidària i desinteressada de persones de la societat sitgetana o inclús de fora de Sitges. A través de la figura del voluntariat i del Banc del Temps, es pretén arribar allà on l'actuació municipal no hi arribi. També les possibles subvencions que es rebin no s'han comptabilitzat, però que passaran a incrementar el pressupost social així que es concedeixin. Aquest pressupost en l'àmbit social conduirà a assolir els objectius principals de poder mantenir obert el centre de dia l'Aplec, poder continuar prestant el servei d'atenció domiciliària que està en creixement continu, poder ajudar mensualment i racionalment a tots els sitgetans i sitgetanes que econòmicament més ho necessitin, també en creixement continu. Continuar i millorar, si cap, tots els serveis que Benestar i Família ve desenvolupant des de fa anys en benefici personal dels sitgetans i les sitgetanes. En definitiva, obrir les portes, acollir i potenciar a tots els col·lectius i entitats que treballen i lluiten pel benestar social de la nostra població. La regidora Vinyet Lluís, al capdavant de la regidoria d'Ensenyament, ha fet, com la resta de regidors, una tasca de racionalització i optimització de la despesa, tot garantint al màxim el servei als ciutadans. El pressupost d'ensenyament s'ha reduït un 32%, però malgrat això, contempla la continuïtat dels serveis de manteniment de les escoles, de les llars d'infants, l'escola de música, l'escola d'adults, etc. etc. Cal remarcar que es dedica el 70% del pressupost d'activitats, sense el capítol 1, de l'àmbit de l'ensenyament a les llars d'infants. Crec que això demostra la sensibilitat de la regidora i de tot l'equip de govern envers l'educació dels més petits. Gairebé la meitat del pressupost total d'ensenyament va a les llars d'infants. Per a l'escola de música ja coneixen vostès que s'estan cercant alternatives per la seva viabilitat. Però sobretot crec que ens hem de felicitar tots plegats en aquest pressupost 2012 pel fet que l'escola Agnès de Sitges està per fi al pressupost de la Generalitat i per tant també està al nostre pressupost. És d'acord una petita quantitat per fer una inversió en una infraestructura que calia fer. Però en definitiva és una gran novetat que en el pressupost figuri una partida per Agnès de Sitges que de fet inicia el camí de la total restauració d'una greu i injusta situació en forma de barracons per aquesta escola durant tants i tants anys. La regidoria que encapçala Pep Moliner avança en la definició i l'equipament de la dinamització de l'espai jove, amb noves activitats, nous tallers i concursos. El punt d'informació juvenil en xarxa, la celebració Sitges de la trobada europea del Parlament Europeu, etc. etc. Educació, inclòs joventut, serveis socials, són dos dels pilars bàsics de la nostra societat i comparteixen en certa manera, parts iguals, aquests 2,5 milions de despesa total. Gairebé 1,5 milions de despesa només dedicada a les seves activitats. En un altre apartat, la seguretat per a les persones, la seva mobilitat, la vida saludable, l'esport, són també aspectes de la vida dels ciutadans que volem cuidar i mantenir de manera especial. El regidor Paco Castillo, al front de la regidoria de Seguretat i Mobilitat, vetlla perquè es mantingui el nostre municipi, que no només és el cas antic. Recordem-ho que la nostra extensió és molt considerable amb els nuclis de les botigues i de Garraf. Amb la seva tasca, manté un nivell de seguretat pública i una mobilitat adient amb les nostres necessitats i la nostra dimensió turística. També s'ha avançat amb l'optimització del servei de transport públic a les nostres capacitats econòmiques actuals amb una reducció del cost total del servei. El regidor Ignasi Garrigó, i com veuen van sortint tots, El regidor Ignasi Garrigó vetlla per una vida saludable dels sitgetans i sitgetanes. Com a novetats, es llançarà la primera fase del projecte Sitges Cardioprotegit i Saludable i també s'iniciarà el programa Tao Salut Infantil Sitges per la promoció d'hàbits saludables entre els nens i nenes de 0 a 12 anys i les seves famílies. Mitjançant la mobilització de les institucions i el teixit social del municipi, així com la creació de xarxes entre municipis, té com a principal objectiu la prevenció de l'obesitat infantil i la millora de la qualitat de vida de tota la població. La pràctica de l'esport també forma part d'aquesta qualitat de vida i de la salut dels nostres ciutadans. El pressupost dedicat a esports, una regidoria que gestiona la meva companya Vinyet Lluís, ha sofert també una rebaixa important de prop del 27%. Es garanteix, però, l'ús de les instal·lacions esportives municipals per als clubs del nostre municipi pel gaudi dels diferents esports que es practiquen a la nostra vila. La participació ciutadana, l'atenció al ciutadà i la comunicació constitueixen també un altre dels blocs que ens mereixen la màxima atenció, ja que en moments de canvis com el que ens toca viure, cal que la ciutadania estigui perfectament informada i tingui els canals plenament oberts a participar i fer arribar la seva queixa, la seva opinió o inclús el seu elogi per l'administració local. La transparència és i continuarà sent un dels valors nats d'aquest govern. L'àmbit de participació ciutadana creixerà en el marc d'un nou reglament de participació amb les webs per a les entitats, el Premi Sitges Participa, la dinamització i regularització del funcionament dels Consells Ciutadans, a la vegada que l'apartat de relacions internacionals engloba els agermanaments i altres relacions internacionals. A cavall, entre el servei a les persones, però també com una activitat de promoció econòmica de la vila, trobem les accions de la regidora de Cultura que coordina la regidora Mireia Rossell. La regidoria vetlla perquè es mantingui el nivell i la qualitat de les actuacions de l'àmbit cultural de la nostra vila, la participació i la col·laboració amb les entitats que es dediquen als aspectes culturals de la vila són aspectes claus en aquest pressupost, que, com d'altres casos, no representa la totalitat de la vida cultural del municipi. Per sort, el dinamisme de les entitats i la cooperació amb l'Ajuntament fa que la cultura del municipi es ressenteixi el mínim possible. Com hem dit, la seva activitat va a cavall entre la cura del desenvolupament cultural i intel·lectual de la persona i l'atracció de visitants i, per tant, d'activitat econòmica de la nostra vila. En un altre apartat, la cura, la conservació del nostre entorn, del medi ambient, del nostre patrimoni, són també elements essencials per garantir el benestar de les persones, així com prioritzar els actius que donen activitat econòmica al nostre municipi, el turisme i les festes en particular. En l'àmbit econòmic, té una especial rellevància la promoció dels emprenedors i el suport que es dona als aturats. En aquest àmbit, el regidor Jorge Carretero lidera la transformació del model turístic del municipi a través de l'Agència de Turisme de Sitges, a la vegada que optimitza l'activitat dels mercats i dels comerços de la vila. Segur que maximitzarà els recursos limitats en la promoció de Sitges en el context de la marca Costa de Barcelona, així com els productes turístics més rellevants. També es fidelitzaran els esdeveniments més assenyalats, la Fira del Patchwork, recentment a la nostra vila, el Festival del Tango, el Corpus, el Rally, el Cinema Fantàstic, etc. La dinamització del mercat municipal també s'inclou en aquest pressupost i la promoció del comerç a través d'esdeveniments específics, Shopping Night, per exemple. Els mercats ambulants també seran fruit de la seva actuació. Ferran Ignasi Llompart dirigeix l'àmbit de la promoció de l'ocupació on destaca el Viver o Centre d'Empreses Creatives recentment inaugurat. La regidoria dona servei als aturats i a les persones emprenedores que volen iniciar una empresa o una activitat econòmica. En l'àmbit de l'autoocupació, el personal ofereix el servei d'orientació laboral, borsa de treball, etc. És important remarcar que aquesta regidoria compta amb recursos que aconsegueix directament de subvencions i que no es mostren directament en el pressupost, ja que no són ingressos segurs. Aquest és un altre exemple de com les quantitats pressupostades no mostren a vegades la realitat de l'activitat dels serveis, ja que durant l'any s'incrementarà molt el seu pressupost pels ingressos que rep via subvencions. I el regidor Magí Almirall coordina tot l'apartat de festes i tradicions des de la seva regidoria. Les festes han tingut també una reducció molt important, arribant en alguns casos al 50%. Aquest fet requerirà de la implicació ciutadana i d'importants canvis. Turisme, festes, comerç i autoocupació van lligades des de cadascun dels seus programes respectius. Són, en definitiva, despeses importants per mantenir la vila activa i atractiva a la vegada pels visitants. Ja hem comentat abans que els aspectes urbanístics i de la via pública del nostre municipi ajuden molt a mantenir l'interès i l'atractiu de la vila envers els visitants de fora. La regidora Elena Redondo desenvolupa tots els aspectes d'ordenació del nostre territori, de les activitats que es poden realitzar i de l'habitatge. El manteniment de les infraestructures, de la via pública, dels parcs, jardins, a través de la regidora de la regidoria Lluís Mercè, fan també atractiu el nostre municipi. I el regidor Ignasi Garrigó també s'ocupa dels aspectes de medi ambient i de platges, un dels clars atractius de la nostra vila. Aquí trobem un altre exemple d'optimització en la gestió a través d'assumir internament, amb el personal que ja tenim, uns serveis que estaven externalitzats a empreses de fora. Fent-ho nosaltres, amb personal propi, estalviem molts diners. En l'apartat de medi ambient destaca el nou protocol de platges, l'actualització de l'ordenança de reglamentació i del seu ús i aprofitament, així com també la creació del servei de brigada mar i muntanya. Ja, finalment, l'estructura general de l'Ajuntament, inclosa l'alcaldia, la secretaria, la intervenció, l'estructura bàsica de l'Ajuntament, que és el tercer bloc d'estructura que en definitiva permet que la maquinària, que totes les operacions puguin funcionar de manera activa. De tots aquests blocs donaré uns percentatges de despesa total perquè es vegi, perquè en definitiva quedi palès a què dediquem els diners de tots els sitgetans. Per pagar deute, el pagament a bancs, a caixes i el dèficit pendent, dediquem d'aquest pressupost un 37,8%. Pels sitges de les persones, els serveis socials, l'educació, la joventut, la seguretat, la salut, els esports, la participació ciutadana, l'atenció ciutadana, la comunicació, dediquem gairebé un 20%, un 19,3%. Les necessitats essencials, la neteja viària, la recollida de residus, l'enllumenat públic, el subministre d'aigua, dediquem un 14% del pressupost. La promoció de la vila, l'entorn, l'economia, la cultura, el turisme, el comerç, les festes, l'ocupació, l'urbanisme, el medi ambient, les platges, la via pública ocupen el 13,6% del nostre pressupost. I finalment, els serveis generals, la Secretaria de Recursos Humans, Intervenció, Tresoreria, Alcaldia, etc., ocupen el 15,4% d'aquests 48,7 milions que hem dit al començament. Referent als ingressos, cal destacar dues coses importants. Com ja hem dit, de la despesa corrent, aquella despesa que realment tenim i és l'operativa i real de l'Ajuntament, la finançarem amb els ingressos corrents. La despesa extraordinària, aquell volum de diners que hem de pagar per fer front al deute pendent, a factures pendents a pagar, ho pagarem amb ingressos extraordinaris. Aquests ingressos extraordinaris tenen dos fonts. Una és una famosa, dic famosa perquè ja s'ha comentat en aquest ple, una sentència de l'Estat espanyol a favor, diguéssim, de l'Ajuntament de Sitges, que correspon a una compensació d'un IAE des de fa ja molts anys i que ens repercutirà, en definitiva, com a ingrés extraordinari, esperem, i tenim bastanta confiança que sigui durant aquest any 2012. Aquests diners, que els hem quantificat al pressupost de 5,4 milions d'euros, ens ajudaran a pagar deute pendent. La resta, fins a arribar a aquells 12 milions extres, correspondran a un crèdit de sanejament que haurem de demanar, haurem de fer front buscant, diguéssim, financiació externa per fer front amb aquest deute. La resta, la despesa corrent, la financiarem amb ingressos corrents. Aquests ingressos corrents, sobretot, venen de dos conceptes. Els impostos directes, que en aquest cas, al nostre cas, són 21 milions d'euros, amb una part proporcional important de l'IBI, pugen només, si comparem amb el pressupost del 2011, un 4%. Per tant, en definitiva, aquí mostrem la nostra política de que no pujarem els impostos de manera discriminada quan siguin de caràcter general. Ara bé, el que sí que ha crescut molt, gairebé un 50%, són les taxes i preus públics. Aquest govern entén que les persones que utilitzen un servei, les persones que es beneficien d'un servei, els usuaris del servei, han de contribuir d'una manera més especial o d'una manera més elevada que la resta d'habitants del municipi a la financiació d'aquest servei. Per tant, aquesta reestructuració de taxes és una de les realment de les pujades importants d'aquest nivell d'ingressos. Uns temes més que conformen el pressupost d'aquest any, el pressupostos dels ens dependents de l'Ajuntament, un el pressupost de Sitges Model 21. Sitges Model 21 és una empresa encara activa, presenta un pressupost d'aproximadament 1 milió d'euros, un 37% dels quals són per despeses de personal i un 40% per pagar interessos i amortitzacions de préstecs. Els ingressos previstos provenen de la gestió de la zona blava, 600.000 euros, del lloguer del centre de disseny, 450.000 euros, i del viver d'empreses, 14.000 euros. Un altre dels ens, l'Agència de Turisme, presenta un pressupost de 578.000 euros, amb uns ingressos majoritàriament de la subvenció de l'Ajuntament i de patrocinis, i unes despeses de personal i de despesa financera. Referent al programa d'inversions d'aquest pressupost, saben o els comento que la tutela financera que viu l'Ajuntament, degut que estem en pla de sanejament, no ens permet endeutar-nos per inversions que no siguin tornar deute. Per tant, tot el pla d'inversions que està aquí l'assumim amb recursos propis i, com ja he dit abans, destaca aquestes despeses de construcció d'unes infraestructures necessàries per la construcció ja definitiva de l'escola Agnès de Sitges. L'altre són unes inversions petites en maquinari informàtic i diferents tipus d'equipaments. I ja, per últim, un altre dels elements d'aquest pressupost, del qual me'n sento molt orgullós, són les bases d'execució del pressupost. Aquest és un punt molt, molt important. A la vegada que planifiquem els comptes, que han d'ajudar-nos a restablir l'equilibri econòmic d'aquest Ajuntament, cal també ajustar molt els procediments per tal de que no torni a passar mai més el fet tan negatiu que ha passat aquest Ajuntament. En aquest sentit, s'han elaborat unes bases d'execució del pressupost que impediran la tramitació de qualsevol factura sense la corresponent partida pressupostària. S'ha elaborat un protocol de tramitació de factures que, en definitiva, evitaran que qualsevol regidor contracti qualsevol cosa sense una partida darrere que pugui donar resposta amb aquella petició. En definitiva, estem intentant evitar al màxim l'aparició d'OPAs en els pressupostos futurs. També s'ha avançat en un nou esquema de fiscalització ampliada que incorporarà nous escenaris de fiscalització de la despesa i dels ingressos municipals. I finalment s'han posat a punt mecanismes de recompensa per a aquelles regidories que vetllin per augmentar els seus ingressos. Podran, en definitiva, gastar en activitats de la seva pròpia regidoria si compleixen i superen les seves previsions d'ingressos. A part i a més, s'especifiquen en aquestes bases una cosa nova. Vam veure recentment i molt tristament els llistats de despeses visa dels antics governs. En aquest cas, en les bases aquestes, especifiquem unes limitacions molt concretes, unes justificacions molt concretes dels pagaments amb targetes de crèdit que han d'impedir el trist espectacle dels llistats que vam veure fa poc. En definitiva, unes bases d'execució que augmenten molt l'autorrigor, que augmenten molt l'autocontrol en la despesa d'aquest Ajuntament i que han d'evitar en el futur situacions no esperades. En conclusió, aquest és un pressupost clarament hipotecat pels deutes heredats de l'anterior legislatura. Malgrat això, s'ha mantingut la immensa part dels serveis a la ciutadania en un escenari de reducció de la despesa i la pujada dels ingressos via taxes. L'exercici de responsabilitat que exerceix aquest govern i la redefinició de com fer les coses de diferent manera ens col·locarà segur en una immillorable posició per reemprendre el creixement econòmic quan la situació realment millori. Perdoneu la llargada de la meva presentació. Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies, senyor Jordi Mas, per aquesta àmplia, detallada i fins i tot personalitzada en cada regidoria intervenció. El preu del pressupost és una vegada cada exercici, per tant, diguem, seguint una mica la tradició d'aquesta casa, avui ens permetem, també perquè el ROM també ho contempla, així la possibilitat doncs, que les extensions en el debat del pressupost doncs, puguin ser més llargues de l'habitual, tractant-se del que es tracta, un dels plens més importants de l'exercici, per no dir el més important. S'obre el torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Ens trobem doncs, davant de l'aprovació del pressupost. Sí. Tota aquesta tasca que ens trobem al davant, els diferents grups municipals i vostès des de la seva condició de govern, la CUP som conscients i coneixedors que passen per l'ordenament jurídic en matèria pressupostària a la que vostès tenen que adequar-se per dur endavant la feixuga tasca de redactar uns pressupostos. Però també feixuga és la tasca de llegir-los, entendre'ls i interpretar-los per tal de fer-ne una anàlisi el més i millor possible. Això és el que ens hem dedicat durant aquests dies que vostès, com bé diuen, han donat de marge als grups de l'oposició fent entrega dels documents. Ara bé, cal que sapiguem alguna cosa sobre aquests documents que han estat entregats no tots en el mateix termini i no hem pogut, ens hem pogut reunir amb vostès i han anat sorgint coses que tots hem anat veient que faltaven. Ens hem referit a documents com l'estat d'execució del pressupost 2011, informes d'intervenció o l'últim balanç aprovat que els hem rebut només fa 10 dies, el 16 de març. Però bé, no volem excusar-nos amb aquest argument de res, doncs la CUP hem pogut disposar de molta documentació des de principis de març i dins les nostres possibilitats de ser els primers pressupostos municipals que treballem, analitzar els diferents capítols per tal de prendre un posicionament polític de defensa d'allò que creiem no afavoreix l'interès públic que hauríem de garantir al 100% en els temps que vivim. Des de la CUP entenem que els pressupostos són l'expressió econòmica de la voluntat política explicitada en el pla de mandat, però la veritat, encara no veiem certs aspectes d'aquell pla de mandat i creiem que la seva praxis diària en la gestió de l'Ajuntament s'allunya de forma clara del nostre concepte del que és Sitges de les persones. Hauran de fer molta pedagogia per fer-ho entendre, però repeteixo, les decisions preses fins al moment no semblen tenir gaire en compte a les persones i les problemàtiques socioeconòmiques i educatives, esdevingudes de la crisi i la manera de gestionar el poble que s'ha fet d'altres governs locals. Però a més de decebuts, estem poc sorpresos, perquè aquests pressupostos són la continuïtat de la política de retallades socials i ajustaments que els hi està arribant des de dalt, des del primer dia que varen entrar vostès al govern de Sitges i pacten des de Barcelona i a Madrid el matrimoni d'amagat entre el CiU i el PP. Però principalment la decepció ve donada perquè no veiem un canvi en el model econòmic de Sitges ni en l'aposta de fer millor la política social, cosa que en això s'assemblen vostès a l'anterior govern, que amb la seva manera de fer va deixar, com ens trobem avui dia, molts dels serveis que els sitgetans ja no tenim i els que queden o estan tocats de mort. I no ens acosin de fer demagògia, perquè la situació dels equipaments amb les seves concessions que només vetllen per les operacions de crèdit i tant se val si estan millor o no de cara al públic, usuari, per part de les empreses concessionàries, canta per si sola com una realitat. Només cal que ens posem els sitgetans a visitar els equipaments i ho podrem corroborar. Com diem, l'anterior govern ens deixa una gestió deficient i vostès no ens presenten alternatives a un model econòmic caduc i que mai ningú a Sitges ha volgut prendre's la molèstia de tendir el canvi. Veiem que tot acabaria malament com ho ha fet. Són vostès qui ara tenen responsabilitats de govern i qui han de governar i, per tant, posar alternatives damunt la taula i més quan porten la trajectòria històrica que porten molts de vostès, partits de govern en d'altres legislatures o partits a l'oposició. Estava molt clar que Sitges acabaria com acabaria, per no saber rectificar i seguir autoalimentant, com diem, un model caduc a base d'especular, dependre de les llicències d'obres, no revisar el cadastre, no revisar els impostos per poder fer-ne bandera populista i electoral amb l'argument de que bo que ho fem, que no toquem la butxaca als sitgetans, i d'altres polítiques com si això fos inesgotable i tants desgavells com hi ha hagut per no preveure que la ferotgia del capitalisme neoliberal ens engoliria com ho està fent en aquests moments. Ara, la realitat col·loca les coses a lloc i dona la raó a qui veníem denunciant a través dels nostres col·lectius, però el model amb aquests pressupostos segueix sent el mateix. No s'accepten les alternatives i se segueix una posició d'immobilisme i tancament cap a la proposta de municipalitzar que permetria reduir costos i despeses, estalviar-se les plusvàlues que es paguen a les empreses concessionàries i veuríem l'ingrés del tant per cent del benefici industrial a favor de l'Ajuntament, a més del de l'IVA. De la mateixa manera, si us plau, no es tanquin en banda amb la idea de la immobilitat del capítol primer. Plantegeu-vos l'opció de la municipalització de certs serveis públics que la concessió han deixat en la situació que estem veient. No es creguin el mantra neoliberal que assegura que tot lo privat és millor, perquè hem vist que no és ben bé així. Presentin, doncs, públicament els informes de viabilitat que diuen tenir fets i que desestimen la possibilitat de municipalitzar alguns dels serveis. També ens preocupa un aspecte que no veiem clar. Respecte a la morositat que es trobarà l'Ajuntament a l'hora de cobrar impostos i taxes, volem saber si han avaluat de quin percentatge es tractarà i, sobretot, de quines partides prioritzarien la retirada de fons per tal de mantenir els seus objectius respecte al dèficit del consistori. Aprofitant aquest debat, també voldríem demanar que per a un millor control del govern, a partir d'ara la CUP, els demanem es facin informes d'intervenció trimestrals i sistemàticament es tanqui l'exercici amb el corresponent balanç. Unes eines que de ben segur haguessin sigut força útils de tenir-les, per tal de poder evitar funestes conseqüències. Des de la CUP seguim treballant aquests pressupostos per tal de fer-hi aportacions positives que ens permetrien, potser, de donar un suport al resultat final i ens hem mostrat amb vostès dialogants. I així seguirem, no només amb el consistori, sinó que també el debat amb la societat sitgetana, en una assemblea oberta de debat que organitzarem com a eina participativa durant el mes d'abril per acabar de treballar el període de delegacions i l'aprovació definitiva d'aquest pressupost. I seguirem en aquesta línia de treball, sobretot perquè creiem que els pressupostos haurien d'anar a aprovació conjunta amb les taxes i els preus públics en propers exercicis i no com enguany, que han decidit fer-ho per separat en sessions plenàries diferents. I com que el ROM diu que l'Ajuntament ha de garantir la plena participació ciutadana, creiem que han de treballar més i més intensament en un procés d'estudi, anàlisi i reflexió previ a l'aprovació del ple dels pressupostos municipals. La CUP treballarem i els proposarem la creació d'una fórmula d'intervenció i de participació de la ciutadania i de les entitats en el debat pressupostari, mitjançant un reglament on es preveguin els procediments d'elaboració i de participació ciutadana. L'objectiu serà reglamentar el procés de treball dels pressupostos municipals, on s'hi preveurà una metodologia de treball perquè aquests siguin participatius i no puguin tenir excuses de que les coses cal que siguin ordenades o no poden funcionar com ens han dit, com ho hem fet o com ens han proposat, d'iniciar-ho o bé durant els debats en forma de la moció amb la que vàrem presentar. No ens convencen aquests pressupostos perquè hi veiem continuïtat d'un model caduc i no es fomenta el principi que ha de guiar la intervenció pública en els municipis, que ha de ser la d'impulsar i consolidar el criteri sobirà de l'acció municipal. Entenem com a criteri sobirà el que tots els serveis bàsics de la societat estiguin municipalitzats, com a mínim aquells com el servei de l'aigua, el transport urbà, l'habitatge protegit, la salut, l'educació, l'assistència social, la neteja, els parcs i jardins, etc. Els plans de gestió municipal a curt i llarg termini han d'estar dissenyats per a incorporar successivament aquells serveis que encara estan en mans d'empreses privades. Les empreses públiques encarregades d'aquests serveis aniran contractant progressivament el personal amb caràcter de servidors públics o funcionaris. En el curt termini, alguns d'aquests serveis poden ser gestionats per empreses mixtes, en les quals la propietat és pública però l'activitat productiva aniria a càrrec de personal d'entitats organitzades sota el criteri de l'economia social. Aquesta és una mesura que potenciaria la capacitat d'ocupació dels ciutadans que viuen en el municipi. Aquestes són les prioritats de la CUP a l'hora de plantejar els pressupostos. Esperem que en el futur l'actual consistori aposti per uns canvis necessaris en la base del model econòmic de Sitges i les inversions municipals, ja que, com diem, els models actuals ja fa massa temps que han caducat i els resultats ens rematem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Marquero, té la paraula.
Gràcies. Gràcies. Han passat 2 anys d'ençà l'aprovació de l'últim pressupost aprovat per l'Ajuntament de Sitges, 2 anys en el que, per imperatiu europeu i dels mercats de capitals, on es venen i es compren diners, s'ha imposat un aturador real al creixement del deute. Els anys 2008 i 2009 certifiquen una davallada dels ingressos de totes les administracions que, pel que fa als ajuntaments, és especialment punyent amb els ingressos extraordinaris de la construcció i dels nous contribuents per IBI. En aquesta conjuntura, la majoria d'administracions, estat, comunitats autònomes, ajuntaments, Sitges també, opten per no apujar impostos i exprema al màxim la possibilitat de recórrer al finançament bancari. El deute. Si el 2007 el deute de les administracions suposava el 36% de la riquesa generada a l'Estat espanyol, el 2011 passa a ser del 69%, pràcticament el doble. I si per l'impost de societats es recaptava 44, amb 9 zeros darrere, el 2007, el 2011 passa a 16, amb 9 zeros també al darrere. El 2010 Brussel·les acorda o imposa, diguem-li com vulguin, el programa d'estabilitat 2011-2014 Comissió Europea-Espanya de consolidació fiscal, per entendre'ns l'equilibri entre el que ingresses i el que gastes. Aquest programa limita futurs dèficits i afecta a totes les administracions. Fins i tot el Banc Central Europeu, el 2011, va imposar la famosa modificació exprés de la Constitució espanyola limitant el dèficit públic. Baixant al terreny local, a Sitges, durant el darrer govern liderat pel Partit Socialista amb altres formacions d'esquerra, s'ha executat un ambiciós programa d'inversions públiques i privades que supera els 100 milions d'euros. Per recordar, una escola, dos instituts, escola de música, llar d'infants, aparcament soterrat de l'Avinguda Sofia, passeig de la Ribera, platja Sant Sebastià, passeig Balmins, piscina municipal, mercat municipal, ponts, túnels, rotondes, entrades dignes a Sitges, reforma dels museus, parc de Can Robert, edifici de la policia local, el nou Pinsbens, l'espai jove, l'adquisició del Palau del Rei Moro i del Sitges Centre de Disseny, nous autobusos pel transport urbà, l'accessibilitat a l'estació de Renfe, així com moltes inversions en xarxes del nostre subsol, col·lectors d'aigües, vianalització, estacions de bombament o la millora i creació de molts serveis adreçats a les persones. Pensem que cal aprofitar les oportunitats de cada moment, perquè si no agafes el tren quan toca, passa de llarg. Tots els pobles i ciutats s'han construït al llarg de la història a batzegades, però el que està fet, fet està. El que és important és encertar la direcció estratègica, la via del tren, perquè a mig termini les dificultats es superen. A títol històric, no comparatiu ni molt menys, però podem recordar Armengol i Barraveig amb Terramar i el Passeig Marítim, Dering i Utrillo amb Maricel o Rossinyol amb el modernisme i Gomà amb el tren. Des del punt de vista estratègic parlo, de decisions estratègiques. Certament, molt sovint i per diferents motius, aquest tren circula massa ràpid i cal reduir-ne la velocitat. No es pot frenar en sec perquè descarrilaria i això en la nostra particular metàfora vol dir conflictes socials greus, als que el Partit Socialista és especialment sensible. Els darrers dos anys, en funció dels diferents cicles electorals, les administracions, totes, han posat el fre. I el PSC de Sitges entén perfectament la conjuntura actual i comparteix les línies generals d'aquest pressupost. Aquestes línies es poden resumir en adaptació de la despesa als ingressos ordinaris per tal de no generar dèficit estructural, 2. Traspàs del dèficit a deute via finançament bancari extraordinari, el Reial Decret 4/2012, per reduir el termini de pagaments a proveïdors. I 3. Pagament de sentències. Com diu un jove alcalde socialista de la zona del Vallès, amb una part d'un article que es diu Canvi d'època, res tornarà a ser mai com abans. L'època daurada dels ajuntaments, on bàsicament es tractava de fer i com més millor, s'ha acabat. Cap administració no podrà mantenir el voraç ritme inversor dels darrers anys. Ara, més que inaugurar, ens tocarà mantenir. Més que créixer pressupostàriament, haurem de contenir les finances i garantir la solvència. I més que posar en marxa nous programes o serveis, caldrà fer-los viables i sostenibles econòmicament. Pel que fa referència a la gestió pública, doncs, el canvi de paradigma és rellevant. Estem passant de la cultura de la despesa a la cultura del cost. Això és de 26 de febrer del 2012. Aquests darrers mesos s'han produït dos fets extraordinaris que ajudaran i molt a la sostenibilitat de l'Ajuntament i que nosaltres celebrem com qui més. Aquests dos fets, aquests dos trens, cal agafar-los amb força. I són la fermesa de la sentència de l'IAE, rebuda a finals del 2011, gestionada i defensada per l'anterior govern socialista, que ens dona més de 5,5 milions d'euros. I segon, el Reial Decret Llei 4/2012, el del ministre Montoro, de 24 de febrer, molt recent, d'aquest any, per regularitzar factures pendents a proveïdors. No cal insistir en el tema. Ja hem parlat moltes vegades del deficient finançament municipal. especialment dels municipis turístics, i de que més del 25% dels pressupostos municipals financen serveis impropis. Això és que no són obligatoris per als ajuntaments. Al PSC som optimistes. Un cop resolts molts dels dèficits històrics del municipi de Sitges pel que fa a infraestructures i serveis, i segons els nostres escenaris mantenint la línia de consolidació fiscal actual durant els propers 4 o 5 anys, sortirem reforçats com a municipi d'aquesta crisi. Finalment, els avanço que el nostre vot serà d'abstenció. El nostre posicionament final no ve marcat per la manca d'inversions previstes al pressupost 2012, tot just 150.000 euros, o per alguna diferència tècnica que ja li varen manifestar el regidor d'Hisenda sobre el retorn d'un milió d'euros del crèdit FOMI 2, retorn que sota el nostre criteri és incorrecte, ja que aquests diners han estat aplicats a l'obra pública i les seves condicions són immillorables, les del crèdit, sinó que ve definit per la convicció que aquest pressupost només respon a l'objectiu de quadrar caixa i que partides valorades dins del marc del pressupost en aproximadament 750.000 euros concentrades en comunicació, assessoraments i estudis varis podrien perfectament transferir-se a llar d'infants 150.000, RUSC 80.000, beques escola de música 50.000, beques menjador 100.000, ajuts per a desnonaments 80.000 o al Fons General d'Acció Social 200.000, entre d'altres. Per finalitzar, i seguint una mica la intervenció del regidor Mas, quatre notes, diguem-ne. Entenem, i així s'ha dit, que la pujada d'impostos és important. No sé si la paraula ha estat important, però evidentment hi ha hagut una pujada d'impostos substancial en comparació a altres èpoques. També aclarir-li que tots els governs hem heretat deutes i sentències, tots, positives i negatives, però no tots han rebut inversions com les fetes en el període 2003-2011. Tres, pensem que el deute finançat és assumible. El regidor Mas ha donat alguns tants percents, però jo li donaré uns de molt senzills perquè la gent ho entengui. Quan nosaltres anem a buscar una hipoteca, com a particulars, el banc ens diu que no podem utilitzar més del 35% dels nostres ingressos en pagar la hipoteca. Bé, la càrrega financera de l'Ajuntament, la bancària, si agafem tant l'amortització com els interessos, són 7,9 milions d'euros. Si això ho dividim entre els ingressos corrents del 2012, això és un 18,67%. Si ho féssim entre els ingressos operatius, fórmula que no existeix però que vostès han utilitzat, i per cert jo la trobo bastant adequada, seria el 26,97. I si el féssim sobre els teòrics 36 milions d'euros del pressupost que diuen que és ordinari, seria el 22%. Per tant, si féssim una traslació de l'economia domèstica que tots tenim i que la majoria tenim hipoteques, veuríem que estem sota el llindar del 35% que tots sabem que el banc considera correcte. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentaré respondre a tots els punts que se'ns han plantejat. Des de la CUP es comentava el tema del nostre model econòmic, de no acceptar alternatives. Jo, sincerament, senyor Ortiz, estic una mica decebut, perquè realment no hem rebut cap alternativa des de la CUP, no hem rebut cap alternativa seva. Nosaltres vam fer un esforç molt important a aprovar les línies mestres del pressupost a l'estat d'ingressos i despeses al febrer, per tal de que vostès, i quan em refereixo a vostès vull dir els dos grups de l'oposició, tinguessin tot el mes per poder analitzar, per poder presentar alternatives, debatre, i nosaltres oberts a qualsevol cosa. Fins al dia d'avui no hem rebut absolutament cap alternativa. Quin és el seu model econòmic? Quin és? Me'l pot explicar? Realment, jo penso que la nostra estratègia està molt clarament definida. Avui toca una estratègia del que es diu habitualment tornar a les trinxeres. Hem de reduir, hem de recollir-nos, perquè és que no és un moment d'expansió. Ara estem en un model de contracció i és l'única manera que ens podrem preparar per tornar a pujar, per tornar a saltar endavant. Nosaltres mai, i això li diré tantes vegades com calgui, mai li direm que no, i menys escoltar una alternativa que vostès ens presentin. Mai, però presenti'ns alguna alternativa, que l'escoltarem, l'analitzarem i amb tot el carinyo la debatrem. Sobre el tema de la municipalització que va dient vostè, òbviament ni tot el privat és bo, però tampoc tot el públic tampoc és bo. Els dos extrems, les masses piquen. Pensi que en la gestió, per exemple, vostè ha comentat el servei de la gestió de l'aigua, del subministrament de l'aigua, calen uns experts, amb totes les, avui en dia, amb una activitat tan tecnològica com la que estem vivint, calen uns experts tan professionals i tan especialitzats en cada àmbit que no podem tenir l'Ajuntament experts en tot. És impossible. Hauríem de tenir professionals experts en aigua, en llum. Tenim els nostres experts i els nostres professionals, però el nivell d'expertesa que requereix avui en dia el dia a dia de la gestió de certs subministres no pot fer, és inviable, que l'Ajuntament o qualsevol administració es carregui de tots aquests, no es carregui en el bon sentit, acumuli tots aquests bons professionals perquè és inviable. Realment, el que plantegen en el dia d'avui no és recomanable. Nosaltres tenim, com bé ha dit el regidor Màger Mirall, tenim una política de contracció del capítol 1. No és la solució augmentar el capítol 1. Part de la solució potser passa per optimitzar la gestió de les empreses concessionàries, però mai en cap cas pujar al capítol 1, que en definitiva el que passaria és que passaríem un cost que ara tenim variable, que ara tenim flexible, que ara podem adaptar les necessitats, passaríem un cost fixo per l'Ajuntament per sempre, amb les conseqüents dificultats de gestió internes. Per tant, probablement podríem parlar del que vulgui, però com a línia general la municipalització no és una cosa que nosaltres estem plantejant. Sobre el tema de la morositat que comentava, certament li haig de dir que no tenim estudis fets, no hem avaluat els efectes que la morositat pot representar sobre els ingressos municipals. És una cosa que em sembla molt bé que ho comenti, ho plantejaré als nostres serveis de tresoreria i tan aviat com tinguem un informe o una nota concreta de lo que podria representar això i de les nostres actuacions li farem arribar. Sobre la presentació trimestral de l'execució del pressupost, totalment d'acord. Realment la dinàmica de l'àrea econòmica de l'Ajuntament és com pot veure per això i per diferents coses dels decrets, és bastant important i, per tant, si no ho hem fet, assumeixo la culpa i li asseguro que és voluntat d'aquest govern fer les presentacions trimestrals de l'execució del pressupost, com ja nosaltres havíem demanat quan estàvem a l'oposició. Per tant, tota la raó i ho farem en seguida que els serveis tècnics puguem tirar-ho endavant. El tema de presentar en un mateix ple les ordenances fiscals junt amb el pressupost no és massa habitual pel fet de que les ordenances fiscals, per dir-ho així, presenten els preus, per entendre'ns, les taxes, els impostos de les activitats i amb aquells preus aprovats, definitivament, és quan es calculen els pressupostos d'ingressos. No podríem fer el mateix ple perquè si hi hagués algun canvi, imagini's, a una ordenança fiscal durant el ple, ja invalidaria tot el pressupost, perquè el pressupost està basat amb les ordenances fiscals. Llavors, si ho fem junt, podríem tenir una situació del risc de que el pressupost no es pogués aprovar pel fet de modificar alguna ordenança. Per tant, és molt habitual que no es facin junts primer les ordenances i un temps després el pressupost. Sobre els comentaris del grup del PSC, clar, comentava el tema, senyor Marquero, de l'aturador del deute. El millor aturador del deute és reduir la despesa. I és una cosa que vostès, des de l'any 2007, des de l'any 2008, Nosaltres, els grups que ara estem aquí des de l'oposició, reclamàvem aturar aquesta política de mà foradada, demanàvem el frenar d'una vegada per totes la despesa desorbitant que havia l'Ajuntament i no se'ns va fer cas. I no se'ns va fer cas i ara, en certa manera, estem veient els efectes. Probablement, si el 2007-2008 haguéssim mostrat algun intent, algun interès en reduir la despesa, ara no estaríem com estem, però vaja, no entenc que el context internacional i el que fessin els altres sigui prou motiu per assumir aquí una despesa i un endeutament excessius. Els altres que facin el que vol, nosaltres a casa nostra intentem fer la feina ben feta. El següent punt m'ha sorprès molt, el tema de les inversions. Jo no sé si el llistat que vostè ha llegit era el llistat de les inversions que han fet o de les coses que estan per pagar. No m'ha quedat clar si és els proveïdors pendents de pagar o les inversions que han fet, perquè ni el passeig Balmins no l'han pagat, la reforma de les museus no l'han pagat, el pont del Garraf no l'han pagat, el mercat no l'han pagat. Per tant, realment, fer coses que no es paguen realment és una pràctica una miqueta estranya. Jo també tinc llistats, és a dir, aquí tinc el llistat de tots els creditors de l'Ajuntament de Sitges el dia 31 de desembre, si puc li vull llegir, i veurà la gent, les empreses, grans, petites i mitjanes, que no han cobrat. Clar, fer coses sense pagar és lleig. No ho dic d'una altra manera, però no és una cosa maca. Vull dir, si fas les coses, com a mínim, paga-les, no? Perquè, clar, si no, si es queden sense pagar, les coses realment al final no acaben funcionant. Comentava l'estratègia. Clar, l'estratègia, en el cas, per exemple, del tema de Terramar, el senyor Francesc Mangol, doncs al final va acabar arruïnat. Vull dir, podria menjar molta estratègia, però realment la situació, com a promoció del tema, no va ser massa estratègica. Dos fets que li dono tota la raó, els trens de la sentència d'Alià i el decret 4/2012 s'han d'agafar, totalment d'acord, i estem absolutament al 100% dedicats a això. Sobre el tema de la diversificació, bueno, d'aquesta, diguéssim, canvi de partides que vostè ens ha proposat ara, a mi també, una mica com li deia abans a l'altre grup de l'oposició, m'hagués agradat que ens ho haguessin presentat amb un temps adequat per analitzar-ho, per debatre-ho i si calgués potser inclús haver canviat alguna cosa, però clar, ara així de cop i volta se'ns fa difícil analitzar-ho. Recordar-los també que la situació que vostès van heredar, òbviament van heredar sentències a favor i en contra, però havia una situació molt, molt diferent, i és el tema del romanent de tesoreria. Vostès van rebre un romanent de tesoreria positiu, nosaltres hem rebut un romanent de tesoreria negatiu d'uns 24 milions d'euros, amb la qual la situació segurament no és gens comparable. Em sembla que no m'he deixat res important. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Torn de rèpliques. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. La CUP abans hem exposat la nostra manera d'entendre la tasca que caldria dur a terme per la millora de Sitges i suposem que no ens hem explicat bé quan vostès encara no ho han entès. Quan diem que hi ha continuïtat en el model ens referim a que segueixen vostès prioritzant les mateixes coses i de la mateixa forma que el que es venia fent fins ara, és a dir, privatitzant amb concessions i prioritzant les operacions de crèdit. Tots vostès, abans i ara, només s'omplen la boca amb les polítiques per les persones, però els models són idèntics, abans i ara. Només que vostès, els que ho governen, ara es troben amb aquesta motxilla amb la qual s'hi escuden degut a la situació de dèficit de l'Ajuntament que hi ha i que els fa treballar per eixugar el deute. Però estem d'acord, cal fer-ho, cal eixugar el deute i, per tant, cal que tinguem tots responsabilitats. No ens poden per això demanar a la CUP que els hi presentem alternatives. No ens poden demanar d'aquesta manera. Més quan hem dit que nosaltres estem treballant, hi ha una aprovació final del pressupost i continuarem i seguirem treballant per aquestes alternatives. I més quan encara volem obrir el procés de donar a conèixer el pressupost a la participació ciutadana, cosa que vostès no hi ha indicis de que ho volguessin fer i tampoc han anunciat durant les seves paraules de que ho volguessin fer.
Uns pressupostos els veuríem valents i amb bons ulls si a banda d'aixugar el deute amb els proveïdors, que òbviament sense cap dubte mereixen cobrar uns diners que són seus a canvi d'uns serveis que han prestat a la comunitat i que estem d'acord, també aportéssim per reservar partides més generoses pel que fa als ingressos. Creiem que haurien de dirigir-se doncs en les següents línies. Presentarem doncs algunes coses que potser els serviran d'alternatives. Pel que fa als ingressos, desplegar una política d'hisenda municipal basada en la justícia distributiva amb una tributació progressiva, com ja vam demanar-los, i que ens garanteix generar un romanent de tresoreria que serviria per finançar la funció social redistributiva que, suposem, saben que és una funció que ha de dur a terme un ajuntament, no només quadrar la caixa. També serien valents si garanteixen l'accés als serveis públics a tothom, independentment de l'ús que se li faci i menys de la seva capacitat econòmica. Voler fer pagar per la quantitat d'ús és, en poques paraules, privar a una part de la població, perquè si no tenen diners per pagar i no tenen descomptes o bonificacions previstes, no ho faran servir. Però a vostès ja els hi sembla bé, com han manifestat moltes vegades, que es pagui per fer servir. Però, si us plau, contemplin més bonificacions de tant per cent per qui no s'ho pot permetre, però ha de tenir dret a poder-hi accedir. També serien valents d'incloure partides pressupostàries en favor de la municipalització ordenada i progressiva dels diferents serveis municipals, que donarien uns beneficis industrials que serien ingressos per l'Ajuntament, ara que ja no podem tenir els ingressos de jugar al monopoli, com es feia abans, de venc terrenys, per mutu, llicència al canto, euros sonant a caixa i tots contents que Sitges és bonic. Senyors, cal buscar noves entrades de diners i estalviar les plusvàlues que es paguen a les empreses concessionàries, que també ens ajudaria. I encara afegim que si apostessin en el pressupost per recuperar, per exemple, les zones blaves, encara ingressaríem més diners al municipi, ja que a hores d'ara només parlem de 65.000 euros. O també volem destacar que s'ingressen només 1.000 euros pel cànon de concessió del cementiri municipal, que també proposem de municipalitzar el servei. També seria valent per part de vostès que planifiquin el funcionament d'una estructura municipal que genera moltes despeses, perquè cal millorar l'eficiència i la productivitat encara més i reduir la despesa corrent per estalviar uns quants euros. Pel que fa a l'ingrés de l'IBI, observem en el pressupost 15.290.000 euros que creiem queden curts si el nostre Ajuntament actualitzés aquest impost i el cadastre i ho acompanyés d'unes bonificacions per alleugerir les càrregues a qui menys tenen i menys disposen. Ens preveuen un augment de la previsió d'ingressos referent a l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana d'1.750.000 euros, però la CUP no ens en fiem perquè aquest és un impost molt fluctuant segons la situació econòmica. I justament quan hi ha recessió és quan cal ser més prudents en la seva previsió, a banda de que quan es recapta més per aquest impost, això va lligat a una major especulació urbanística i associada a que es produeix al municipi. A banda, per això, veiem positiu que tenim una sentència que pot caure al nostre favor com a Ajuntament. Només recaptarem, hem vist, 200.000 euros per taxes a empreses explotadores de serveis de telecomunicacions quan obtenen aquestes empreses uns beneficis anuals cada cop superiors i, per tant, haurien de fer-los pagar més. Hi ha una subvenció de la Generalitat a les llars d'infants de 261.000 euros, que per llàstima veiem que servirà per pagar a l'empresa concessionària que agafarà el servei i res de res millorarà. Només entren 30.000 euros com a cànon de la concessió de la piscina municipal, que la gestiona una empresa privada, però curiosament encara es diu piscina municipal. En el Departament de Llicències i Projectes es recapten 915.000 euros i podrien ser més si haguessin aprovat les esmenes presentades per augmentar la taxa d'ocupació de caixers i s'augmentés la taxa d'inspecció dels motors de les canteres, on recaptarem 15.000 i 120.000 euros respectivament. Ingressarem, creiem, poca quantitat de la subvenció a l'AUCAT per l'autopista C32, 30.000 euros. I finalment, amb la pedra hem topat, perquè és escandalós que Sitges, amb tants anys d'agressions a l'entorn, només recapti 105.000 euros com a cànon de pedreres. Però per no plorar, em prendré un mojito, perquè també veiem que el cànon de la Casa Bacardí al Mercat Vell és de només 10.000 euros. Això després de calcular el que se li compensa a aquesta empresa. Ah, i no ho oblidem, els grups municipals que aquí som presents, nosaltres inclosos, podríem revisar les nostres dietes i transferències a la baixa, la reducció de diners destinats als representants i polítics, els sous i les dedicacions i dels càrrecs de confiança, que s'han d'ajustar per seguir estalviant més diners. En aquest sentit, una reducció significaria una assumpció de responsabilitats polítiques per part dels partits que han promogut les retallades a nivell de l'Estat espanyol, PSOE i PP, i de la Generalitat, CiU, que són precisament qui també són el consistori de la vila. Com hem dit altres vegades, els animem a modificar aquests
aquestes partides pressupostàries, en concret amb un pressupost similar al del 2007, just abans dels grans augments de sous que van produir-se i que encara vostès no s'han rebaixat com caldria. En l'apartat d'obtenció d'ingressos, aquestes són accions que ens hagués agradat veure en el pressupost. Des de la CUP entenem que els ajuntaments i també el de Sitges pateixen una triple dependència pels següents motius. Un sistema de finançament local injust que ens obliga a dependre de subvencions de les altres administracions que enguany veiem a les partides que ens han disminuït per les retallades engegades per la Diputació, la Generalitat i l'Estat espanyol. L'espoli fiscal per part de l'Estat espanyol, que afecta el conjunt dels països catalans i, per tant, a Sitges, que haurà de reintegrar a l'Estat 642.900 euros de la participació real del 2008 i 1.611.380 euros de la participació real del 2009. Unes entitats financeres privades que atorguen préstecs als ajuntaments per poder realitzar aquestes inversions, però que acaben hipotecant, de fet, el futur de les finances municipals. I encara pitjor, quan la falta de liquiditat i els romanents de tresoreria es fan servir per pagar el que no toca i no s'ajunten les operacions a uns plans de sanejament que brillen per la seva manca de compliment. Ens han dit que el pressupost, aproximadament en grans xifres, és d'uns 48,7 milions d'euros, dels que 12 milions d'euros serviran per pagar part del deute. Aleshores ens en queden uns reals, uns 36 milions d'euros de pressupost i tenim, com hem dit, un deute amb entitats financeres que ascendeixen fins als 43 milions d'euros i un deute amb proveïdors d'entre 26 i 28 milions d'euros. Altres coses que observem i ens limiten la capacitat del pressupost són les sentències i les OPEs en ferm a les que l'Ajuntament s'anirà trobant i haurà de fer front, que obliguen a posar una partida pressupostària per tenir la previsió del pagament. Ara bé, també hi ha sentències que esperem que caiguin a favor de l'Ajuntament i que capgirin aquesta situació. També pel que fa a la despesa, d'entre les despeses previstes, la CUP volem posar l'accent en algunes. 200.000 euros com a subvenció a la Fundació Privada del Festival de Cinema de Catalunya. 651.392 euros a comunicació entre retribucions bàsiques i altres remuneracions al personal laboral. 308.705 euros al funcionament de l'alcaldia. 604.609 euros a òrgans de govern. 2.573.962 euros de fons de finançament del dèficit per pagar les OPEs i 8.200.000 per fons d'OPEs comercials. 304.590 euros com a fons de contingència en previsió d'alguna urgència que sobrevingués a l'Ajuntament. No ens sembla malament. 1.764.455 euros en interessos de préstecs que gaudiran els bancs i les caixes i no els sitgetans i que faran més suculents els seus beneficis finals. 1.000 euros per la recuperació del centre obert al Rus. Veiem que trigarem anys en tornar-lo a obrir. 235.200 i 282.138 per les llars d'infants el Cerculet i la Moixiganga, respectivament, per pagar per això l'empresa concessionària. 0 euros de despesa a la millora de les llars d'infants. 307.710 euros d'aportació al Consorci del Club Natació de Sitges. 116.074 euros en subvenció del Consorci pel Patrimoni de Sitges. 300.000 euros d'arrendament de l'edifici Sitges Reference. 350.000 euros en contractes de neteja d'edificis que, si es municipalitzen, poden suposar un estalvi. No estem en contra de totes aquestes xifres que estem dient. En algunes sí, en d'altres no. Només ho estem fent a tall informatiu perquè tota la ciutadania necessita transparència i sàpiga aquestes xifres. I podríem dir moltes xifres que cal siguin molt més transparents i que la població conegui més fàcilment i amb major difusió, doncs, per un accés garantit a saber què es fa i amb quines quantitats amb els diners. Amb tot el que s'ha dit, prioritzem la CUP. Que s'ajustin encara més algunes despeses que són innecessàries i desmesurades en temps de crisi. Doncs la prioritat és la d'exercir un paper de prestador de serveis obert i garantit a tothom com a Ajuntament. Augmentar els ingressos amb noves fórmules com les que els hem proposat i que contemplen obtenir el benefici industrial de municipalitzar serveis i estalviar-nos les plusvàlues, que ara paguem i que són molt altes. Municipalitzar la neteja dels edificis municipals per estalviar. Una política de comunicació que generi menys despesa. Reduir les despeses financeres avançant cap a la cancel·lació de préstecs, si cal, que generen més deute al nostre Ajuntament amb bancs i caixes que són responsables i protagonistes de la situació econòmica actual amb la que es troba Catalunya. Reduir les despeses de personal directiu de béns corrents i serveis i despeses financeres de les societats mercantils municipals i els EPELs. A nivell global, finalment, la CUP valora que no podem donar suport als que qualificaríem com a pressupostos de la dependència. Una dependència triple. En primer lloc, cap a bancs i caixes, que imposen uns interessos abusius a uns ajuntaments que necessiten endeutar-se per la migradesa dels seus ingressos. En segon lloc, cap a d'altres institucions, l'Estat espanyol, la Generalitat i la Diputació, que retallen partides i que reclamen a posteriori el retorn d'una part dels diners transferits, tal com ja s'ha produït respecte als comptes de l'any 2008 i 2009. I finalment, altra vegada, cap a l'Estat espanyol, que ofega l'economia catalana a través del seu espoli fiscal. La CUP conclou el seu posicionament respecte als pressupostos del 2012 amb la valoració de que, si bé és cert que una de les tasques de l'Ajuntament és gestionar la realitat vigent amb els migrats recursos, també correspon als nostres representants polítics encapçalar la lluita per crear nous escenaris i demostrar una voluntat de canvi i no limitar-se a acceptar les condicions imposades. Així entenem que un debat de pressupostos ha d'anar acompanyat de la demostració ferma per part del govern municipal de la seva voluntat d'avançar cap a un model econòmic que no fomenti el lucre de les entitats financeres privades, sinó que s'articuli a través d'una banca pública catalana, cap a un model de finançament que permeti una major autonomia i autogestió municipal i cap a una ruptura amb l'Estat espanyol que acabi amb l'espoli fiscal, arrel del problema que ens allarga l'agonia de les finances municipals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Marquero, té la paraula.
Sí, molt breument, contestant una mica al senyor Mas. A veure, el deute, nosaltres ja vàrem començar a aturar-lo el 2010. Segons l'informe del cap de serveis econòmics d'aquella època, de 31 de març del 2010, en la memòria del pressupost del 2010, personal ja baixava un 1,03%, béns corrents i serveis baixava un 4,03%, transferències corrents un 4,64%, inversions ja baixava un 94,7% i transferències de capital un 8,7%. Per tant, ja es va començar a posar el fre a les inversions. Del que em comentava de la llista que li he facilitat o que li he llegit de les inversions fetes, totes estan pagades, excepte les que no s'han acabat, i hi ha una de ben grossa en aquest aspecte, que ja veurem com s'acaba i amb quin pressupost s'acaba, però, evidentment, estan pagades, el que passa és que no confondrem que estigui pagat, que estigui finançat. O sigui, una altra cosa és que estiguin finançades. Amb l'exemple que li feia abans del pis, la majoria de persones, evidentment, el 90 o el 95% de les persones no es compren un pis al comptat, la majoria el financien. El tema del pressupost i de les propostes que vostè comentava que li féssim arribar, jo crec que aquest pressupost, i no és una crítica, és fruit de com ha anat, és un pressupost que està viu perquè ha passat el tema del decret del 24 de febrer. D'aquí 10 dies em sembla que tenim un pressupost extraordinari per tema dels deutes a proveïdors, etc. Per tant, és un ple, perdó. Per tant, no els hi hem exigit, hem vist alguns errors, però entenem que els serveis de l'Ajuntament estan treballant molt amb aquest tema i entenem que anem una miqueta a l'última amb els informes sobre el pressupost. I sobre el tema de les herències i tal i qual, doncs, bueno, el 2003 el PSC i els grups que en aquell moment van formar govern es van trobar un deute de 20 milions d'euros heretat i, a més, es va haver de fer una pòlissa, segons m'expliquen, per pagar nòmines el primer mes. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Té la paraula el senyor Jordi Mas per respondre les seves intervencions.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Només algunes respostes als comentaris del senyor de regidor Ortiz. Nosaltres, senyor Ortiz, no ens escudem darrere de la motxilla, sincerament, i convivim de la millor manera, però l'arrosseguem, però no ens escudem darrere de res. Comentava allò d'un pressupost valent. És que, senyor Ortiz, no es pot ser valent amb els diners dels altres. Nosaltres estem gestionant els diners de tots i hem de ser el màxim rigorosos possible. Es pot ser molt valent amb els teus diners, però quan estàs parlant dels diners dels contribuents cal ser molt rigorós, cal ser molt, molt curós. La valentia en aquest cas implica risc que ara realment no ens podem permetre. Quan els diners sobren i la caixa està plena, potser es pot ser una mica agosarat, però això ara mateix no toca. Per tant, ara és el moment de respondre per cada euro que es gasta i per tant no són moments de valentia. Ja vindran segurament moments millors. En aquest mateix sentit, dir-li que el pressupost d'ingressos és un pressupost que sempre ratlla el criteri de màxima prudència. És a dir, el que no podem fer, el que no seria adequat, és que ens inventem ingressos o que pensem o que planifiquem ingressos que no són molt probables. Estaríem fent un mal favor a l'Ajuntament perquè podríem gastar uns diners que potser no els tenim. Per tant, els criteris, quan vostè comenta algunes partides de 1.000 euros, són partides, això no ho he comentat abans, que són ampliables, és a dir, són partides que si venen més diners, doncs farem la partida més gran, però si no venen més diners, no gastarem més d'allò. Per tant, és un criteri senzillament de prudència. Ja m'agrada i senzillament ara dient-ho així d'una manera frívola, el fitxaria perquè m'agrada que hi hagi un regidor de l'oposició que digui que necessitem més ingressos. Estic d'acord, jo des de la regió d'Hisenda estic d'acord que necessitem més ingressos. Els meus companys em mataran algun dia, però realment s'ha de gestionar els ingressos ara de manera prudent, però també de manera, per dir-ho així, positiva. El govern estem, òbviament, buscant més ingressos allà on calgui i allà on es pugui, però ara, a l'hora del pressupost, hem de fer la màxima prudència. De la mateixa manera que allò de l'IBI i el catastre, no podem contemplar cap pujada de l'IBI perquè la revisió catastral no està feta, és a dir, no podríem fer un increment basant-nos en res. O sigui, per tant, primer s'ha de fer la revisió catastral, que és una cosa que no s'ha fet des de l'any 94, i després, òbviament, ajustarem l'IBI de la millor manera, però ens hem d'esperar. I després, una mica vostè ha començat a dir xifres, clar, m'agradaria a vegades que concretessin una mica més, no? Perquè clar, 200.000 euros al cinema, llavors què vol dir? No faria el cinema? És això que és poc? És a dir, dir xifres és molt fàcil, però tot ha d'estar equilibrat. Per tant, qualsevol xifra que es digui ha d'estar combinada d'una altra xifra que en certa manera la compensi. Per tant, sí, noves entrades de diners, sí, però tributació progressiva, sí, però d'aquí, de quina quantitat? Quanta més concreció, jo senzillament li agrairia, per acabar d'entendre el seu posicionament. Gràcies, senyor alcalde. Em sembla que el senyor Mercè...
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Lluís Mercè, que havia demanat la paraula, té la paraula.
No, en fi, a veure si això va, sí. Senyor Quero, amb tots els meus respectes, li diré que aquest és un pressupost de postguerra, de trinxera, molt equilibrat. Jo, amb els anys que porto en aquest Ajuntament, mai havia vist una cosa tan equilibrada. Se pressuposa tant com és el tema dels ingressos, però no em digui vostè que tot està pagat, perquè això no és cert. Miri, aquí, dintre d'un ple, segurament, o quasi en tota seguretat el pròxim ple, vindrà la modificació puntual del túnel del Garraf, que es deuen 776.000 euros, sense cap modificació. No em digui que està tot pagat. Ara s'ha sortit 170.000 euros del pàrquing de l'Avinguda Sofia del 2009. No em digui que tot això... I així els hi puc anar dient algunes cosetes més, etcètera, etcètera. Vull dir, per no estendre'ns, perquè aquí ja avorríem el personal en tants números, no? Però cuidado, que no em digui que tot està pagat, perquè això no és cert. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
A veure, en primer lloc, jo voldria contestar amb l'Òscar Ortiz, de la CUP, i dir-li que amb el que ells tant fan èmfasi amb aquestes municipalitzacions de serveis, doncs quan sigui el moment li faré arribar els números i vostè veurà que la diferència de donar la llar d'infants, fer una licitació a fer-la municipalització, doncs exactament hi ha una diferència d'uns 40.000 euros l'any. Jo penso que aquí hem fet un bon estudi i hem pres una bona decisió. En tot cas, ja li dic que els números els hi podré donar. En quant als pressupostos que s'ha fet, ja ho ha dit el meu company Jordi Mas, evidentment hem tingut que fer ajustaments, però no per això hem deixat de fer serveis, aquells serveis tan necessaris, tant per les persones que practiquen l'esport, en el meu cas, com les persones com les que tenim a la part d'ensenyament. De totes maneres, si no hi entès malament, el senyor Marquero ha comentat de que el 2008 doncs, hi havia una recessió, hi havia un moviment ja estrany que ens portava on ara hem arribat. Però jo també em pregunto si en aquell moment no n'hi havia prou per poder fer modificacions en pressupostos, per poder estalviar en aquell moment i per no gastar tant en les vises com el senyor exalcalde es va gastar. Jo penso que, sí, senyors del PSC i senyores del PSC, hem de ser realistes i estem aquí amb unes bases que ens han caigut. Per això hem fet aquest pressupost tan acurat. Gràcies.
Gràcies, senyora Villalluís. Senyor Jorge Carretero té la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Estem, penso que acabant ja el debat en aquest punt, però el nostre grup, que està dintres del govern, de la nova majoria, com no pot ser, doncs estem molt satisfets amb el treball fet en aquests pressupostos. Ha sigut un treball doncs, d'equip, d'un equip que funciona, d'un equip fort. Tothom, totes les parts han fet esforços molt grans a les seves regidories i l'han fet amb molt de gust perquè tenim la il·lusió de servir aquí a aquest poble de Sitges i a l'interès general. A mi m'agradaria fer un comentari molt, molt senzill, és que d'intervenció ja fa anys que hi havia un informe en el qual es deia que hi havia un desequilibri estructural. Això volia dir que els ingressos corrents no estaven compensats en despesa corrent, a l'inrevés. No? La despesa corrent no estava respaldada amb uns ingressos corrents i això provocava doncs, que moltes vegades aquests ingressos extraordinaris no es produïen i el dèficit continuava pujant, pujant i pujant. Aquest tema, com molt ben ha explicat el regidor d'Hisenda, aquest any, per primera vegada, fent cas a la intervenció general, s'ha solucionat. I nosaltres els ingressos corrents els cobrim, perdó, la despesa corrent la cobrim en ingressos corrents. I això és molt important. És molt important perquè és el camí per tenir unes finances sostenibles. La despesa extraordinària doncs es cobreix amb ingressos extraordinaris, si és que n'hi ha. Si hi ha ingressos, hi haurà despesa. I aquest és el camí a seguir amb una gestió rigorosa i prudent i realista, que és el que no van fer els anteriors governs a les dues legislatures d'abans. Nosaltres no, ens vam cansar de dir-ho, tant Convergència i Unió que estava a l'oposició, com el Partit Popular que hi ha a l'oposició, com altres partits que també hi ha a l'oposició. Vostès feien, o l'anterior govern feia, uns pressupostos que no eren realistes. Eren virtuals i equilibraven en ingressos ficticis que després no es produïen. I des del 2007 el dèficit va començar a augmentar, 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 sense posar fre i sense fer cap mesura reductora. Van fer alguna cosa el 2010, però clarament, a la vista dels resultats, insuficient. No van reaccionar a temps. No sé si per orgull malentès o per què, però no ho van fer. No ho van fer i van continuar i van continuar. I després, en el tema d'aquí les inversions, 100 milions d'inversions. A veure, aquestes inversions no han sortit de les arques municipals. Aquestes inversions, la majoria, per exemple, vostès diuen, la reforma del mercat municipal, no va sortir. Bueno, sí que van sortir 15 milions que de fet ens van ocultar, que van sortir a la llum per un informe que es va demanar des de l'oposició. Però no van ser 15 milions invertits en obra al mercat municipal. Això va ser per uns tractes que van fer vostès amb associació de paradistes, etc. Però el cert és que l'obra la va finançar, o no la va finançar, la va fer a comptes de la concessió, l'empresa que es va adjudicar el supermercat de Baix, que és Mercadona. Els museus estan finançats per la Diputació per la Generalitat i pel Ministeri, que tampoc va sortir d'aquí, són 1 milió d'euros que vostès van sumant i sumant i sumant, i bueno, la veritat és que no són passeig ben menys el mateix. Bueno, si és que cada inversió que han fet, o sigui, la justificació del deute que tenim i de la situació financera que tenim no està en les inversions. Això vostès ho venen a la ciutadania i no és cert, no és cert, perquè aquests diners no sortien de les arques municipals i el deute sí que ha sortit de les arques municipals i i ha sortit doncs, d'una gestió molt mal feta que ha portat al lloc on estem. Un deute bancari de 43 milions en unes inversions que sí que van invertir vostè, sí, al centre de disseny sense cap pla, sense cap pla de comercialització i que, per tant, no han aconseguit amortitzar la inversió que ja s'ha fet, perquè és impossible, perquè no ho van fer bé. I ja li van avisar i li van demanar aquest pla, però tampoc ho tenien, però com que era molt vistós i quedava molt bé, doncs ho van fer. És a dir, la situació del deute actual bancari és fruit únicament i de les 28 milions d'euros de factures per pagar, és fruit de la seva mala gestió i de fugir cap endavant quan tenien que fer posar el fre i de veritat fer un pressupost com calia la situació. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Obrim un altre torn d'intervencions. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Sense l'ànim d'avorrir més, ja la gent assistent al ple. Vull fer ús del meu últim torn de paraula i de manera molt breu i per al·lusions també al nostre grup. Ens diuen que no s'excusa enrere la motxilla, doncs ho celebrem i els seguirem esperonant. Segueixin demostrant-ho i certament doncs, ho valoraríem, aviam si no s'escuden o no enrere la motxilla i comencen a ser valents. Perquè quan diem de ser valents, no ho diem com vostè interpreta de sí, es pot ser molt valent amb els diners dels altres. La CUP volem ser amb els diners dels altres molt responsables i esperem que vostès doncs, també ho siguin presentant el pressupost que presenten, però nosaltres presentem les nostres alternatives a les coses que no veiem bé d'aquest pressupost. És per això que els diem el de la valentia, no perquè interpretin que nosaltres seríem valents i inconscients possiblement si anava per aquesta idea amb els diners dels sitgetans. Volem entrar en aquest criteri que vostè ha dit, que ha resumit, de manera resumida és que no volem que s'estiri més el braç que la màniga, perquè creiem que ha quedat molt clar en les nostres explicacions el que considerem com un model caduc, el que considerem que cal canviar i el que considerem que és insostenible, que s'ha vingut portant fins ara, no només al nostre ajuntament, sinó que als ajuntaments de molts pobles també. No som Sitges l'únic que ens estem trobant en aquesta situació. I amb el tema de les revisions del cadastre també ho valorarem, perquè una revisió del cadastre ens aportarà a obrir aquella porta a poder ingressar més diners perquè estarem ajustats a una realitat que ens serà segurament favorable pel municipi de Sitges i que si portem des del 1994 sense fer-ne, doncs potser que ens ho plantegem i que ho marquem també com una prioritat. I les xifres les hem exposat, sí, m'he fet pesat, he estat exposant xifres d'ingressos i despeses, però és que és l'obligació a la que ens veiem la CUP. Ens devem a una gent, ens devem al poble de Sitges i és la nostra tasca, donar a conèixer les coses. I per molt avorrit que sigui, tenim que donar xifres. I vostè diu per això que les xifres no concretem. Home, hem estat concretant en el sentit de que considerem que són xifres que en el període que ara vindrà i de cara a l'aprovació definitiva, doncs, estudiant si són necessàries o si no ho són i estudiant, obrint tots els grups de l'oposició com estan dient de què fan. Doncs d'acord. I nosaltres també volem fer-ho a través d'un procés participatiu d'assemblea oberta de debat a la ciutadania de Sitges. Creiem que tot això són mesures o procediments de treball que ens permeten de que si avui vostè considera que no hem vingut amb una concreció molt exacta, més endavant vinguem, tot i que considerem que les coses que hem dit són suficientment concretes. Però bueno, seguirem en aquesta línia de concretar. I amb el tema de les llars d'infants, doncs, si tenen ja les xifres fetes i hi ha 42.000 euros, com ha dit, ens agradaria doncs, de veure-ho, perquè ha comentat que ens ho entregarà quan sigui el moment. I quin és el criteri per saber quin és el moment? Perquè, per favor, fins ara encara no ho hem vist, tot això. Els projectes de viabilitat de si surt a compte o no municipalitzar, com a grup municipal a l'oposició, no els hem vist. Ho hem demanat també per escrit a l'OAC, però encara no ho tenim. Suposo perquè s'està en procés de treball, com vostè diu, i encara no pot ser. Però, per favor, agilitzin aquest sentiment que tenim a vegades d'opacitat, que amb algunes coses, doncs, ens estan arribant bé, però amb d'altres veiem opacitat i per nosaltres aquest informe de viabilitat i pressupostos de si es pot municipalitzar o no serveis, per nosaltres són la prioritat del nostre fonament. I no vull avorrir més a la gent del ple, com he dit al principi, perquè la CUP ja ho hem deixat tot molt clar en el nostre posicionament amb els dos torns de paraula. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Si em permet un momentet, li contesta per al·lusions pel tema de la llar d'infants. Senyora Villalluís, té la paraula.
Miri, segons els serveis jurídics de la casa, en 10 o 12 dies li podrem entregar els números.
Gràcies, senyor Villalluís. Senyor Marquero, que havia demanat la paraula, té la paraula.
Sí, gràcies.
Bé, segurament aquests números que ha comentat, senyor Mercè, són correctes. Ja sap que les obres sempre hi ha alguns ròssecs que queden, que a vegades triguen temps. En qualsevol cas, això és l'1% dels 100 milions que jo li comentava. Jo, a veure, no hi entenc massa, però fa un parell de dies que hem tingut l'estat de liquidació del 2011 i el que jo he llegit és que hem reconegut ingressos per 43,2 milions d'euros, però només hem reconegut despeses sobre 42 milions d'euros. Per tant, aquí sembla que hi ha 1 milió d'euros que es podrien aplicar en algun concepte. No sé si això és correcte o no, però no vull entrar al debat, només li comento. En qualsevol cas, senyora Vinyet-Lluís, doncs, evidentment, quan van començar a baixar els ingressos, nosaltres vam anar aturant i ja li he explicat els números del 2010 i aquesta, com d'altres administracions, el criteri normalment és que el tren, com abans comentava, s'aturi a poc a poc. Sobre les inversions, suposo que no s'ha entès bé, però jo he dit inversions públiques i privades i llegeixo textualment de la meva inversió. Públiques. Públiques és de totes les administracions públiques. I, evidentment, tothom que ha tingut responsabilitats de govern sap que les inversions no cauen del cel. Si no hi ha un equip de govern que mou les voluntats, les inversions no venen. Per tant, totes s'han hagut de lluitar i totes s'han hagut d'anar a buscar, inclosa, la del mercat municipal, que es va haver de lluitar molt per intentar que hi hagués un operador que financés bàsicament la meitat del cost. El tema del centre de disseny, senyor Carretero, és un mal exemple, perquè el centre de disseny ha estat una operació afortunada i exitosa. Ja ho hem comentat moltes vegades, es va comprar un edifici i una parcel·la per 11 milions d'euros i es va vendre per 11 milions d'euros, per escriptures, i es va vendre una parcel·la per 12 milions i mig d'euros després d'alguns ajustos en els seus usos, que això es va tramitar a la Comissió de Pla General. Per tant, es va guanyar un edifici i 1,5 milió d'euros. Després es van invertir 4 milions d'euros en adequar l'edifici, dels quals 500.000 ja s'han pagat. Per tant, d'aquell edifici només es deu 3,5 milions d'euros. Gràcies.
Gràcies, senyor Marquero. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Bé, si em permeten, doncs, voldria en primer lloc agrair-los el to que ha tingut el debat del primer pressupost d'aquesta legislatura. Hem parlat de continguts, molt, i això és d'agrair per part de tots els grups municipals. Quatre puntualitzacions sobre les intervencions que hem fet que m'han semblat que han quedat una mica a l'aire. Respecte al grup municipal de la CUP, jo de veritat, quan ha fet aquella llista de xifres, ben bé tampoc com el regidor Mas no he entès per què s'hi referia. Suposo que s'hi referia perquè eren xifres grosses, destacades, que davant d'un escenari com aquest doncs impacten, no? Impacten a la gent. Però no he entès què volia dir, si és que les volia eliminar, si les volia reconsiderar, si les volia incrementar, reduir, no ho sé. Per tant, li agrairia en aquestes jornades que vostès faran i que presentaran doncs al·legacions, com ha dit, al pressupost, que concretin, si pot ser, que les concretin més, perquè nosaltres les hem concretat molt, les hem concretat dient que són necessàries. Si fem una aportació de 200.000 euros a la fundació que organitza el Festival de Cinema Fantàstic, el Festival Internacional de Cinema de Catalunya, a Sitges, és perquè creiem, primer, en aquest projecte del festival, en tant que activitat i esdeveniment artístic, però en segon lloc, o en primer també, perquè és la plataforma de projecció internacional més gran, més competitiva i més bona que té aquest municipi. I per tant, considerem més que justificat aportar-hi 200.000 euros. Ara mateix en el cas del Consorci del Patrimoni de Sitges. Si aquest Ajuntament aporta, per decisió d'aquest govern o dels grups que ara donguin suport al pressupost, 200.000 euros, el Consorci del Patrimoni és perquè volem tenir cura dels nostres museus, cura del nostre patrimoni, i perquè creiem que fa falta, i perquè és un actiu cultural, artístic, patrimonial i de promoció de la vila. I per això ho justifiquem. El mateix li podria dir en el cas del Club Natació, en el cas li podria dir amb el tema de les concessions de les llars d'infants o del Departament de Comunicació, que molt sovint acostuma a sortir en aquest plenari i que, sigui dit de passada, està fent uns esforços molt grans perquè el seu cost sigui raonable s'utilitzin els recursos interns que tenen i s'externalitzi el mínim de coses, i a més, no només fa comunicació, sinó que ens ajuda en l'estratègia, sobretot buscant recursos externs, com esponsoritzacions, etc. Això també ho fa el Departament de Comunicació. I podria seguir amb un etcètera, etcètera, de totes les llistes. Per tant, els prego que ens coquetin exactament amb aquestes partides, més enllà de que són grosses, que és el que voldríem fer. També parla molt sovint de canvi de model econòmic. Home, jo suposo que vostès es refereixen molt a un canvi de model econòmic de societat, més del poc que podem fer en aquest racó de món que es diu Sitges. No sé. És difícil que puguem canviar des d'aquí moltes coses del gran model econòmic que gestiona la nostra societat. Però en qualsevol cas, quan ens diuen que estan decebuts, poc sorpresos i que és un model caduc, també els hi proposaria que ens diguin exactament quin és el model alternatiu per veure si és viable i compartim la seva implementació. Respecte al tema del cadastre, penso que el regidor Mas ja li ha contestat. Una de les primeres coses que va fer aquest govern és trobar-se sobre la taula la possibilitat de revisar el cadastre i la vam activar perquè forma part del pla de mandat i perquè entenem que ens hem de posar al dia amb els nostres valors cadastrals amb la conseqüent o no, diguem, variació que hi puguin haver en els impostos, especialment en l'IBI. I no tenim una posició immobilista, en cap moment la tenim, no li accepto que ho digui, perquè fa un mes els vam lliurar el pressupost amb ganes de treballar-lo plegats, amb ganes del que ho poguéssim analitzar, amb ganes de veure alternatives també a la municipalització, perquè si fóssim immobilistes no haguéssim municipalitzat el servei de neteja de platges de les botigues, que sí que ho hem fet. Perquè hem fet un estudi, hem vist que és viable, que mantenim uns serveis de qualitat i que, a més, ens estalviem diners. Doncs això ho farem també amb els altres serveis i, per tant, no mantenim una posició immobilista. Pel grup del PSC, vagi d'entrada, que els hi agraeixo moltíssim en nom de tot el govern aquest exercici de responsabilitat que han fet en aquest debat i, si no he entès malament, la seva abstenció en l'aprovació del pressupost. Els agraeixo perquè no és fàcil per vostès, ho entenc, em refereixo a vostès persones, i per tant els agraeixo que hagin arribat a aquest punt de trobada, si m'ho permeten dir, també de la situació amb el govern. I senyor Marquero, vostè citava un alcalde del Vallès que deia que ara és el moment de tocar, que toca mantenir més que invertir. Això mateix vaig dir jo fa uns mesos als mitjans de comunicació quan em preguntaven sobre quin pressupost tindríem. No? I deia, serà un pressupost de manteniment més que un pressupost d'inversió. Però si em permet, també em referiré a un altre alcalde, en aquest cas, no del Vallès, sinó de l'Alt Urgell, que deia que no vivim una època de canvis, sinó que el que estem vivint, la societat, és un canvi d'època. I per tant, ens estem tots, també l'administració més petita que som els ajuntaments, amutllant aquesta situació com podem. I si em permeten, per acabar, perquè ja ha sigut prou extens el debat, tres reflexions finals que he anat recollint del que vostès anaven dient i del que tenia en nom de tot el govern voluntat d'explicar-los. Mirin, la primera reflexió, aquest pressupost és el pressupost del primer exercici del pla de mandat. En ell recull el que tenim clar, el que volem, que és els Sitges de les persones i impulsar la dinamització econòmica, amb totes les limitacions que tenim, però aquesta és la nostra aposta. Tenim clar que l'estat del benestar es defensa amb sostenibilitat. No hi ha cap altra manera de poder-ho fer, almenys en el sistema que tenim avui en dia. I per tant no ho podem defensar a través del deute. No el podem defensar l'estat del benestar a través del deute. I per tant, per això afegim aquestes mesures correctores per defensar-lo des de la sostenibilitat. Si no, el que estaríem convertint, i que moltes vegades el regidor Jordi Mas ho ha dit, és un estat del benestar que estaria fonamentat en peus de fang, que no se sostindria, no tindria fonament. Segona reflexió que els hi volia fer. Aquest pressupost vol redreçar les finances de l'Ajuntament, les finances municipals. Tenim claríssim que li hem de donar un tomb, un canvi de rumb. No som responsables de l'herència rebuda, està clar. Som responsables de la gestió des del dia 11 de juny del 2011 i som responsables, encara més, de gestionar la cerca de solucions a aquesta situació. I entenem que potser més lentament del que ens agradaria, amb aquest pressupost ho comencem a fer. Lògicament, no ho solucionarem tot en aquest exercici. Però ho continuarem fent els propers exercicis perquè tornar la credibilitat i recuperar la confiança en aquest Ajuntament és una de les voluntats d'aquest govern. I per últim, una última reflexió, si em permeten, una mica allunyada de les xifres, de les partides, dels programes que s'han anat detallant. Voldria fer una reflexió una mica més transcendent, si em permeten. Una mica parlant d'allò que en podíem dir l'ànima del pressupost. El pressupost, encara que no ens ho sembli, encara que tots siguin xifres i moltes vermelles, també té una ànima. Una ànima que correspon als valors. Aquest govern, recollit en el pla de mandat, té uns valors clars. I em penso que almenys n'hi ha cinc, almenys n'hi ha cinc que en aquest pressupost queden recollits. Un primer, que és la igualtat i la justícia social. Insisteixo, amb totes les limitacions que tenim, però és una aposta. Un segon, l'austeritat. Volem serveis competitius i de qualitat. Ho tenim claríssim. Però han de ser amb una despesa raonable. Hem de ser coherents. Per tant, també austeritat. Un tercer valor, la transparència. Aquí sí que no puc acceptar que se'ns digui que som opacs. Estem posant tots els òrgans i tots els serveis municipals a disposició de tots els grups municipals per donar el màxim de transparència, no només als grups, sinó a la població, per parlar clar i per dir exactament què és el que estem fent i on volem anar. Transparència. Un quart valor, la seriositat i el rigor. No permetrem dobles llenguatges. No permetrem coses que hem pensat en aquesta casa, que és anar a veure un regidor diu una cosa i després anar a veure el batlle i el batlle que en digui una altra. No podem tenir dobles cares, dobles llenguatges i dobles discursos. Ha de ser el mateix. Per tant, hi ha d'haver rigor i seriositat. I un últim, si em permeten, un últim valor que inclou aquest pressupost és el sentit del deure. Estem on estem, tenim el que tenim i per això el pressupost és el que és. És el que ens toca fer, creiem, si volem que les persones i la marca de Sitges no deixin de ser una prioritat. Com els deia, aquesta ha estat, diguem, una reflexió potser més filosòfica que m'agrada fer i m'agradaria que s'introduís de tant en tant també en els debats per una mica significar el que, si em permeten, batejar com a ànima del pressupost.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
És un quart d'una, millor dit, passen dos minuts d'un quart d'una del migdia. La sintonia de Ràdio Maricel, el repàs, el que va donar de si el ple del pressupost. De fet, acabem d'escoltar el debat sencer, aquesta hora i tres quarts, sobre els pressupostos del 2012. Gairebé diríem entre allò que es deu i el deure. I, per tant, el deure, l'obligació de tenir uns objectius ara molt clars per eixugar tot el que hi ha sobre la taula. Han escoltat també les intervencions dels diferents grups, l'abstenció del Partit dels Socialistes, el vot contrari de la CUP, amb les reflexions afegides de cadascú. Ja ho saben que cap al migdia trobaran també aquesta hora i tres quarts en una part del post que dediquem a aquest ple del pressupost, perquè així, si la volen tornar a escoltar, ho puguin fer. Obrim ara la segona part d'aquest debat que va tenir lloc ahir a l'Ajuntament de Sitges, del ple del mes de març, altres qüestions sobre la taula.